Són les 8 del matí.
Ràdio Estel.
Salutacions, com esteu? Molt bon dia. Nosaltres ho tenim tot a punt per acompanyar-vos des d'ara fins a les 10 del matí amb el millor de la temporada. Us farem treballar les neurones amb en Joan Anton Català i algú ben especial s'asseurà a la nostra xeslong.
Al matí, a Ràdio Estel. Treballem les neurones.
Cristina Junyent.
Hola.
Què tal?
Molt bé, Mercè.
Com estàvem escoltant el testimoni de l'Anna, eh?
Impressionant, eh? Això s'ha de fer saber. Penso que és molt bona iniciativa.
No, i a part és que també moltes vegades, per por, no? No, no ho compartim, no? I fa respecte, no? L'autoritat, la policia.
En aquest cas, l'autoritat, però altres vegades que no és una autoritat, pot ser que et faci por, o gent propera, o que tenen l'habilitat de fer-te sentir culpable a tu, i ets tu que et sents malament, no? És una situació molt, molt bèstia.
Uh-huh. Agraïm a l'Anna, a totes les persones que esteu compartint avui en aquest 25N, doncs, els vostres testimonis. De fet, ho podeu continuar fent durant tot el dia d'avui en aquesta acció transversal, en aquesta casa, des de Ràdio Estel, durant tots els programes. Sabeu que ens podeu enviar, doncs, aquest testimoni, aquesta vivència que hagueu patit, que hem patit, no?, de qualsevol tipus de violència masclista. 663-99-30-62. Avui, micro obert. Aquí a Ràdio Estel per parlar de la violència masclista. 663-99-30-62. Cristina, però avui... La Cristina és
Hola.
Doctora en Biologia, que ha dedicat, doncs, la seva vida professional a promoure la cultura científica i també el pensament crític. Atenció, perquè, clar, ens encanta perquè ens fas treballar les neurones, no?
Que bé.
I d'alguna manera, avui, clar, ens vas proposar, parlem de biodiversitat,
sí.
No, Cristina?
Sí.
Que és la riquesa de la vida. De fet, segons el diccionari, la biodiversitat és la diversitat biològica en totes les seves formes, nivells i combinacions. Clar, a veure, què vol dir aquests matisos? Explica'ns.
Mira, això vol dir, quan les formes, ens podem imaginar les formes vives, no?, dels diferents organismes. Quan els nivells, els biòlegs, per nivells entenem, doncs, el nivell dels gens, la diversitat genètica que hi ha entre tu i jo, fins i tot del gen del camal, els colors dels ulls o el que sigui, no? També de les cèl·lules, bueno, de les molècules, òbviament, potser no totes les molècules de tots nosaltres són iguals, la diversitat celular, la diversitat d'individus, que comentàvem que és molt òbvia, no? Els ossos, imagina't tu, per os, pots imaginar-te unes quantes espècies, i després el que està per sobre de l'individu, que són poblacions, diferents grups de població, diferents comunitats, boscos, manglars, el que sigui, i després hi ha els ecosistemes, no? Quan entren en joc les qüestions que ja no són vives, no? Com el clima o aquestes qüestions, o el sol, o així. I les combinacions és que, esclar, nosaltres no vivim sols i aïllats. Entre nosaltres tenim relacions.
Clar, que moltes vegades ens oblidem d'això, eh, Cristina? Ens pensem que estem sols al món, al planeta, i no és així.
Exacte. No només això, sinó que ni com individus socialment, tot i que la pandèmia ens ha fet separar-nos una mica, som individus socials. Entre altres espècies, amb nosaltres, sí. Aquestes combinacions poden ser. Uh-huh. Llavors, a la cimera de Rio, que hi va haver l'any 92, el que es va incloure en la diversitat va ser les qüestions més econòmiques i socials. Saps? En el sentit que, fixa't tu, la paraula ecologia i economia tenen la mateixa arrel, que és oikos, que és casa, no? Llavors, un estudia la gestió i l'altre estudia com és, no?, la diversitat del logos. Llavors, clar, estan molt relacionades. No podem pensar en ecologia o en economia sense ecologia, no? Està tot lligat.
Clar, a veure, ja em fas pensar a mi, eh? Ja em fas treballar la neurona. Cristina, aquesta era la manera, no?, de fer un futur sostenible, no? I si s'integraven els aspectes socials, també, en parlarem,
clar,
eh? Aquí sí. Treballem les neurones. Però com podem continuar amb aquesta biodiversitat, no?
Clar, el que podem és prevenir la seva pèrdua, perquè la biodiversitat és riquesa per tot això que diem, no? Llavors, per prevenir la pèrdua, podem intentar evitar la desforestació, que hi ha hagut una normativa europea que es vol presentar justament perquè els productes que arribin a Europa tinguin garantia de no haver desforestat, perquè podem restaurar hàbitats naturals, fem refugis de vida salvatge, quan fem una carretera, doncs tallem dues Clar. Zones i es poden, llavors hi ha animals que no es poden comunicar, no? per la carretera, per una autopista. Sí, l'acció humana ha fet minvar la biodiversitat. Mm. Sí.
Avui, per cert, també volies parlar de l'IPCC.
Sí,
explica'ns què és, per tots aquells que estiguem...
Sí, l'IPCC vam parlar el primer dia, és l'International Panel for Climate Change, i són els que estudien informes que han fet altres per estudiar com està la situació respecte del canvi global, no ja climàtic, sinó global, perquè atany també la biodiversitat. I ells van dir que esclar, que això, que havíem de vigilar de no destruir-la, perquè és vital per nosaltres.
Clar, això va ser el darrer informe, si no m'equivoco, que va ser a l'agost, no?
Exactament, sí, senyora.
Que van deixar clar això, que el canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat...
Ah, això mateix.
S'ha d'abordar, ai, Cristina, d'una manera conjunta.
Clar, s'ha d'abordar conjunt, perquè és que si no ens en sortirem, perquè va molt lligat.
Clar, i de quina manera podem prevenir la pèrdua de biodiversitat?
Doncs això, intentant evitar la desforestació, intentant que les carreteres siguin més... o que no destrueixin tant, o que hi hagi carrerons, o el que diuen corredors biològics, perquè es puguin connectar les dues sessions, les dues accions, jo què sé, promoure que els sòls tinguin qualitat, perquè els sòls també tenen una microbiologia, uns microbiòlegs que també són diversos i que també ajuden que el sòl funcioni, que pugui després i puguin créixer plantes i que aquestes plantes donaran de menjar animals, saps? Uh-huh. Tot està molt lligat. Ens hem cregut que érem els amos del món i en realitat hauríem de ser una mica més humils.
Però ara que ho penso, clar, la cimera del COP26, que es va celebrar no fa gaire a Glasgow, no, Cristina, fa dues setmanes, mira, no se'n va parlar gaire, no?, de biodiversitat o què?
No, tot i que estava en les premisses primeres, no es va parlar gaire, es va tirar més cap a l'ús del carbó i els derivats del carbó i les energies relacionades amb ell, no? Però de la biodiversitat no es va tractar gaire, però és un assumpte important.
I per què parlem de biodiversitat avui?
Avui parlem de biodiversitat perquè fa 15 dies o així li van donar el premi Ramon Margalef d'ecologia a un biòleg català.
Abans de saber quin és el nom d'aquest gran guardonat, un gran científic de casa nostra, per tots aquells oients que tampoc sàpiguen, Ramon Margalef, no? Va ser un biòleg que va destacar pels seus treballs en ecologia, no? Que són aquests premis a Ramon Margalef d'ecologia.
Ramon Margalef va ser el professor de tots nosaltres i va ser una persona que li van donar premis molt importants, el Premi Hansmann, que es considera com el Nobel d'Ecologia. Va escriure molts llibres, molts articles i va ser un bon mestre. Està considerat, amb Ramón y Cajal i Severo Ochoa, entre els tres científics de l'Estat més importants del segle XX. Però si tenim en compte que Severo Ochoa va fer la seva carrera als Estats Units, ja només ens en queden dos, i un és Margalef.
Clar, per això la Generalitat Cristina va crear aquest premi, no, Ramon Margalef, el mateix any de la seva mort. Clar, és un premi internacional que reconeix carreres científiques excepcionals en ecologia.
Sí. I n'hi ha moltes, eh? I el premi l'han donat... Quants han donat ara? Doncs 21 premis, no? Em sembla que una cosa així.
Sí, aproximadament.
Sí.
I un d'ells a qui ha anat a parar aquest gran premi a Ramon Margalef?
Mira, dels dos catalans, m'agradaria fer una menció breu al primer i després entrem en el segon, que és el que ens ha fet parlar avui de biodiversitat. El primer premi, el primer català que li van donar el premi va ser Josep Peñuelas, que està considerat un dels investigadors en el seu camp més importants del món, té molts articles, moltes publicacions, i ell estudia sobretot gasos relacionats amb plantes. Estudia com l'oxigen i el balanç entre oxigen i diòxid de carboni dona idea de la salut d'un lloc. I després té un altre estudi que em sembla preciós, que és sobre els components volàtils que les plantes emeten. Les plantes són organismes que no es poden moure, no? Per tant, han de trobar altres estratègies per defensar-se dels depredadors, per això tenen espines o verins, no? O són metzinoses, però entre elles també es comuniquen. I elles es comuniquen enviant compostos volàtils que pesen molt poc, perquè així...
És el seu sistema de comunicació entre elles.
Sí, és un dels sistemes de comunicació entre elles. Sí, tu ho veus quan tens un tomàquet que es posa madur, es posen madurs tots, no? O per madurar els plàtans ho fan així, doncs, ho fan amb aquestes molècules. I en Peñuelas ho estudia en el món natural, i em sembla preciós.
Clar, però enguany li han donat a una altra alumna de Margalef, sí. Què dius tu el nom?
Sí, li han donat a Jordi Bascompte.
El jurat va destacar el seu treball innovador sobre les interaccions mutualistes entre plantes i animals i també l'ecologia de comunitats. A què es dedica en Jordi Bascompte?
El Jordi el que va voler estudiar van ser xarxes. Allò que comentaven al principi, amb la definició de biodiversitat, sí, que hem fet, doncs és el tercer apunt, que parlàvem de les comunicacions i de les... l'hem fet servir la paraula... Bueno, això, la paraula que hem fet servir era la del diccionari, te'n recordes? Combinacions.
Sí, aquelles doncs combinacions,
estudia,
no?
Exacte, mm-hmm. Doncs ell estudia això. Ell estudia les relacions entre diverses espècies, però les relacions positives, en el sentit que molts anys s'havia estudiat el sistema de predador-presa, per exemple, de competència, no? Si, clar, la gasela s'escapa per no ser menjada, el lleó corre perquè ha de sopar,
per sobreviure, no?
Sí, per menjar-se-la. Sí, llavors, sí, sí. Clar, la gasela que corre més és la que s'escapa i a fi de comptes corre per la seva vida, l'altra corre pel sopar. I així s'ha creat un sistema que cada cop han estat més veloços, no? I així tenim felins que corren a una velocitat extraordinària. Però no totes les relacions són de competència, n'hi ha que són de col·laboració, i d'aquestes en tenim moltes, i aquestes són les que ha estudiat en Jordi Bascompte. Per exemple, les abelles i els arbres de... o les abelles i altres insectes, i els arbres que fan flor i fruita, no? que pol·linitzen. Doncs aquestes relacions no estaven massa estudiades, i la gràcia del Jordi, i en això podríem dir que és el deixeble teòric directe d'en Margalef, és que no treballen, no fan gaire treball de camp, sinó el que fan és agafar estudis d'altres i teoritzen i busquen models com poden explicar aquestes relacions i com poden justificar-les matemàticament, i com poden predir.
Ara, això és que no cap al camp, no? Com poden arribar a pensar, és una passada. Clar,
és una passada.
Per endinsar-nos una mica, doncs, aquest treball de Jordi Bascompte, està clar que necessitem, tu ens ho deies, no? Els pol·linitzadors, per exemple, Cristina, per al bon funcionament dels ecosistemes, ara ho deies, no? Per exemple, els camps d'arbres de fruita.
Sí, sí, és clar, és que és un problema. Si desapareixen les abelles, ens quedem sense fruiteràs. Vull dir, el risc per la nostra espècie és molt greu i les abelles estan davallant. Ells el que busquen són quines espècies d'un ecosistema són crítiques, no? I una vegada que el vaig entrevistar em va fer una comparació preciosa. Em va dir, mira, tenim un got d'aigua, com ara aquest que veiem aquí, al mig de la taula. Tu li fas una empenta petita i no passa res. Una altra empenta petita, no passa res. Però si aquest got, per comptes d'estar al mig de la taula, està al límit de la taula, li fas un cop i hi ha un moment en què aquesta petita empenta, tan delicada, pot ser catastròfica i que el got caigui i es trenqui. Doncs això passa igual, és una analogia amb les espècies. Dins d'un ecosistema que està equilibrat, si tu li treus una espècie pot ser que no passi res. Si li treus dos pot ser que no passi res. Però segons quantes li treguis, o segons quines espècies per la funció que tenen, pot ser catastròfic per l'ecosistema. I aquests són els models que fan ells.
Cristina, com són aquests estudis teòrics, no? Perquè diria que no fan estudis de camp.
No, això. Ells són grups interdisciplinaris en què hi ha físics, matemàtics, enginyers de molta procedència.
Wow, sí, sí.
I llavors prenen un problema exacte que volen resoldre, se'l imaginen i l'aborden, perquè cada disciplina, diguem-ne, que té diferents maneres d'abordar un problema. I entre ells tots intenten cadascú aportar la seva part i entre tots trobar almenys un model matemàtic que pugui dir, doncs la predicció seria aquesta, i aquesta és la feina que fan.
Clar, llavors les relacions també poden ser diferents, és a dir, són una altra forma de biodiversitat, una mica, no?, d'excloure.
Clar. Per això l'hem portat avui, el Jordi Bascompte, per parlar de biodiversitat, de xarxes, de relacions. Sí, sí.
Clar, tu ara ens ho deies, no? Ens posaves com aquest... has tingut la gran sort de poder, doncs, parlar, entrevistar el Jordi Bascompte, sí. I ens posaves a l'exemple, no? De Got, i ens deies, és que, clar, si... tot no està connectat. Si traiem dues pistes, no?, d'aquesta escala, es pot provocar una catàstrofe total, no? I no som realment conscients.
No, moltes vegades no. Actuem ingenuament. Ens pensem que som... no t'ho sé dir, però que tot això no té límit, o que tot està com al nostre servei, i podem treure i extreure el que ens vingui de gust, quan en realitat no és així. Les nostres accions tenen conseqüències.
Clar, i algunes espècies fins i tot, clar, Cristina, són més crucials que unes altres,
clar,
també, no?
Uh-huh. Això que dèiem, que segons quina espècie eliminis, pot ser més complicat per l'ecosistema de sobreposar-se.
Uh-huh. Per això necessitem aquests grups interdisciplinaris, no?
Exacte, sí. Uh-huh. Per això.
I, de fet, és el que està estudiant, no?, el grup del mateix Jordi Bascompte, a la Universitat de Zuric, ara mateix.
Sí. Ell estava donyant a molts anys, i després va tenir una oferta per anar a la Universitat de Zuric, i se'n va anar, perquè la situació, tot i que ha millorat molt, la situació científica a l'Estat i a Catalunya, en realitat és complicat per la poca inversió i per l'extraordinària burocràcia.
I de fet, el Jordi, som conscients, perquè ho ha dit públicament, i ho ha remarcat moltes vegades, no?, el fet aquest, que la inversió aquí... ell va haver de marxar.
Sí. Ell va poder marxar, molts altres voldrien. Ell va poder marxar, també s'hagués pogut quedar, però ell, com és molt bo, clar, se'l rifen. Uh-huh. Clar. Llavors, no sé si ho diu sempre, però gairebé totes les entrevistes que li he llegit, sempre que pot ho diu, sí.
També va ser editor, per cert, de la revista Science,
sí,
no, Jordi Bascompte?
Sí, va ser una oportunitat que ell reconeix que va ser molt, molt bona, perquè... ser editor de Science no ho és qualsevol, ho han estat molt pocs a l'Estat, i res, és una oportunitat per ells per veure la ciència de frontera i per poder decidir quin és l'esdeveniment científic més rellevant de l'any que ha tingut lloc, no?
Què et sembla, Cristina? Va, ara tornem, res, breument, ens queden pocs minuts, ja saps que aquí el temps de la ràdio passa volant, però va, parlem de biodiversitat una miqueta més, per tenir-ho ben clar. D'una banda, et preguntem què ens aporta als humans, aquesta biodiversitat que avui ens parlaves, i també si s'ha perdut molta biodiversitat en les darreres dècades.
Sí, els humans ens aporta, doncs, això que hem comentat, no?, ens aporta uns serveis bàsics per la nostra supervivència, com les interaccions amb les plantes que mengem, per exemple, o que tenen insectes amb les plantes que mengem, els boscos, tot ens aporta només beneficis. També ens serveix de barrera per evitar pandèmies, que això és un punt que ha sortit, que hi ha qui ho discuteix, però el que està clar és que com més lluny tinguem alguns animals capaços de portar, que siguin vehicles de patògens, doncs com més lluny millor. I s'ha perdut molta, tanta que algú parla que estem a la sisena extinció, i el que podríem fer, tenim una petita finestra per actuar, que és això, anar amb molta cura amb el que fem, no desforestar, no tallar boscos entremig per carreteres, no llançar escombraries, no embrutar, vigilar l'aigua, les escombraries...
I de fet, també, Cristina, amb accions també molt més... A veure, podem vigilar el que comprem, no?, per exemple.
Exactament,
també.
Sí.
D'on ve, no? Podem tenir una mirada més crítica, no?, a l'hora de consumir.
Sí, és una mica el que et deia ara, que és la proposta de la Unió Europea de fa pocs dies, que vol fer una normativa perquè tinguem consciència, o que simplement que a Europa no puguin venir... productes que hagin estat... que no hagin tingut un tracte, en aquest sentit, com dius tu, sostenible. Perquè, en el fons, sostenible només vol dir que perduri. no vol dir res més, no? Vol dir que sigui perdurable, i això és el que volem, no? Perdurar.
Doncs amb aquest missatge nosaltres acomiadem avui a la Cristina Junyent. Moltíssimes gràcies per haver parlat avui, per haver-nos fet treballar les neurones, a l'Espai de Ciència, aquí al matí a Ràdio Estel, doctora en Biologia, que ha dedicat la seva vida professional a promoure justament la cultura científica i el pensament crític. Gràcies per estar avui.
Gràcies a vosaltres
matí,
per convidar-me.
Cristina.
Adéu, Mercè.
Ràdio Estel.
Si aquest estiu vols continuar fent camí, a Ràdio Estel t'hi acompanyem. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, amb Rafa Sanahuja. Aquest estiu, la Macedònia de la ràdio continua la mar de fresca. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Els darrers minuts del programa d'avui els volem dedicar a un festival de música que pretén visibilitzar totes les dones afectades per una malaltia que, alerta, afecta 1 de cada 10. Estem parlant de l'endometriosi, Marta.
Exacte, i avui parlarem de l'Endofest, que celebrarà la seva primera edició el proper dissabte 30 d'abril a l'Espai Can Verbum de Premià de Dalt i que compta amb artistes com Buhos, Marcel i Júlia o Judit Nederman. Un poble mariner on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. I per donar-nos en tots els detalls ens acompanya la impulsora del festival, diagnosticada també d'endometriosi, que és l'Anna Bassols. Anna, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Clar, avui queden exactament 10 dies per al saltaló d'aquest primer Endofest. Ho teniu tot a punt? Com estan els nervis?
Exacte, com bé dius, els nervis estan a flor de pell, la veritat. Queden 10 dies, els dies més importants, no?, per poder vendre totes les entrades i fer d'aquest projecte realment l'èxit que esperem per trencar el silenci d'aquesta enfermedad.
Explica'ns en primer lloc què és l'endometriosi i d'on neix aquesta idea de dedicar-li un festival.
Mira, l'endometriosi, com bé heu comentat, és una malaltia que ens afecta 1 de cada 10 dones. Inclús jo em faig un fart, no?, de comunitat, que crec que inclús en som més. El que és cert és que una de les característiques d'aquesta malaltia a dia d'avui és la dificultat en el seu diagnòstic i per això crec que parlem de menys dones de les que realment la patim, no? És una malaltia ginecològica que a dia d'avui no té cura, en la que el teixit de l'endometri s'implanta fora d'aquest, de l'úter, i genera certs pegats o quists fora d'on li toca i generalment ens incapacita molt a totes les dones que la patim.
I en quin moment vas pensar, seria bona idea per visibilitzar, fer-ne un festival? D'on neix la proposta?
Mira, neix de les... vaig ser diagnosticada farà uns 3 anys i des del moment en el que vaig tenir el diagnòstic i vaig saber què és el que passava i lo silenciada que estava en aquesta enfermedad, doncs vaig decidir alçar la veu i fer alguna cosa per trencar el silenci, però des de la festivitat on, oberta, no?, a quanta més gent millor, destinada a tots els públics, perquè l'Endofest serà un festival que, de dia, no?, que permetrà el fet de que puguin venir infants, hi haurà activitats infantils, una miqueta al cartell, no? També hem intentat buscar i donar sortida a diferents gustos i artistes bueno, de dia d'avui de molt ressò.
Sí, Anna, de fet, si ens fixem en aquest festival, abans escoltàvem a Judith Niederman, però també hi tindrem Marion Harper, Len Ice o fins i tot Búhos. Clar, és una primera edició, però ja amb un cartell de luxe. A l'Endofest, a més, hi col·laboren també músics de renom, il·lustradores, però també professionals mèdics, empreses patrocinadores. Sembla que la iniciativa ha tingut molt bona rebuda, no, Anna?
Sí, la veritat és que jo estaré eternament agraïda perquè, com explicava, doncs vaig decidir fer alguna cosa, no?, per trencar el silenci i alçar la veu i no quedar-me parada. Vaig començar, doncs, a compartir la meva idea i a buscar ajuda, i tant les empreses a nivell de patrocini com els artistes amb ajustar-se, no?, a la possibilitat, com tot el que encara a dia d'avui està sortint dia sí dia també, no?, de col·laboració amb el projecte. La veritat és que, com bé has comentat, a les xarxes socials doncs podeu veure molta gent reconeguda parlant sobre l'enfermetat i fent una crida, no?, a venir a l'Endofest, i realment s'ha volcat moltíssima gent i estic molt agraïda, la veritat.
Anna, ens queda molt poc temps, un minutet, però explica'ns què s'hi trobaran els que vinguin a gaudir de l'Endofest, perquè sembla, no?, com deies, que hi haurà molt més que música.
Exacte, doncs a tota aquella gent que pugui venir el dissabte 30 d'abril a Premià de Dalt, doncs s'hi trobaran tots els concerts que podeu consultar, tots els artistes, a la pàgina web endofest.cat, però també allà mateix també veuran que, doncs, hi haurà un màrquet dirigit a la dona, sobretot, hi haurà food trucks, hi haurà activitats infantils i, bueno, entre d'altres possibles sorpreses que podran anar passant de 12 del matí a 2 de la matinada aproximadament.
Anna Besols, 30 d'abril, Premià de Dalt, aquesta gran festa, aquest Endofest Festival, moltíssimes gràcies. Felicitats, per cert, pel projecte, i el que és més important, esperem que aconseguiu recaptar molts fons per millorar la qualitat de vida, no?, de tantes i tantes dones que, com tu, com bé ens has explicat, doncs patiu aquesta malaltia que encara és força desconeguda. Estem parlant de l'endometriosi. Moltes gràcies, Anna, que vagi molt i molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat. Us esperem el dia 30 d'abril.
Un dia més, no sé què em passa, la pluja cau, mullant les distàncies i el món. Mira'm ulls de serp. Las paradas.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran.org.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a laboratoriosmaen.es. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Edició estiu. Edició Millors Moments.
Un altre punt de vista.
Aquí al matí a Ràdio Estel us volem apropar un altre punt de vista. I és que ens retrobem amb una vella coneguda, la grip. Una malaltia respiratòria vírica que s'encomana fàcilment i especialment doncs, amb l'arribada del fred. Els símptomes, febre elevada, tos, mal de cap i també malestar general. I atenció, perquè aquest any la grip s'ha avançat i ja circula. Ho fa des de finals del mes de setembre, que és força setmanes abans del que és habitual. Així ho ha detectat la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica del Ministeri de Sanitat, també a Europa. Alerta, ens ho explicava el Pol de Bonmatí, que la temporada de grip pot ser complicada, especialment entre la gent més gran. Recordeu quin efecte tenia doncs, la grip en la població? En l'era pre-Covid, afectava aproximadament, atenció, entre un 5 i un 15% de la població. L'any 2019 s'estima que la vacunació va evitar un 37% de les defuncions, un 26% de les hospitalitzacions entre els que tenen més de 64 anys i un 40% dels ingressos a unitats de cures intensives. La vacunació antigripal, per tant, és clau per evitar el contagi, especialment per les persones de més de 65 anys, i a Catalunya ja ha començat la campanya de vacunació de la grip. Per tant, en aquest moment ens acompanya aquí al matí a Ràdio Estel el doctor Carlos Rodrigo. Ell és director clínic de l'àrea de pediatria de la Gerència Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut. També és catedràtic de pediatria, és metge especialista en pediatria i puericultura i doctor en medicina, i és membre del Consell Assessor de Vacunes a Catalunya i de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Doctor Carlos Rodrigo, entre moltes altres coses, eh? Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui al matí a Ràdio Estel.
Oh, molt bon dia, de res.
Clar, ens aixecàvem aquesta notícia, no? Ara n'estàvem parlant fora en micro, doctor Rodrigo, però el virus de la grip sembla que ja ha arribat a Catalunya, això ens ho pot confirmar vostè.
Sí, i... sí, està arribant, però
està
encara
arribant.
Poquet, ja poc.
Ja
però
puc.
Està arribant.
D'acord. I quin subtipus de virus s'ha detectat? Perquè jo també, clar, quan he llegit la notícia avui, dic, però hi ha subtipus de grip? Ens ho pot explicar,
sí.
Això?
Sí, sí, sempre ha hagut subtipus, no? Amb la Covid hem après, no? Això de les variants, l'alfa, la delta, sí. La delta plus, l'omega, no? El virus de la grip fa molts anys que hi ha diversos tipus de virus de la grip. Per això les vacunes porten 4 virus diferents, 4, i, a més, dintre d'aquests 4 també poden haver variacions, no? De moment, la majoria que hi ha 2 subgrups grans, que és l'A i el B, doncs hi ha més de l'A que del B a Europa, no? A Holanda, que són més casos ja, sí. Hi ha més A's que B's, però hem tingut els dos ja algun cas aquí a Catalunya, i dintre de l'A també, no, de cadascú d'aquests, hi ha dos subtipus, el H1N1 i el H3N2, i el que fins ara s'ha vist més també a Europa i aquests pocs casos que hi ha hagut a Catalunya, que ja dic, són molts pocs casos afortunadament per ara, és del H3. Són curiositats que ens importen molt des del punt de vista epidemiològic, no?, per entendre les coses i també per veure la resposta que probablement tindran les vacunes.
Les vacunes, no, doctor Rodrigo? Perquè és més perillós aquest H3?
Bueno,
sembla que hem perdut aquesta connexió amb el doctor Carlos Rodrigo. No passa res, intentem doncs solucionar el problema tècnic. Fem una cosa, marxem a publicitat, tornem a connectar amb el doctor Rodrigo i continuem parlant d'aquesta campanya de vacunació de la grip.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-1768. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
I 11 minuts. Ara sí, ja hem pogut connectar amb el doctor Carlos Rodrigo, membre del Consell Assessor de Vacunes de Catalunya, també de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Bon dia de nou, doctor Rodrigo.
Bon dia.
Ens havíem quedat amb un punt molt interessant que ens estava explicant, no?, aquest subtipus H3 del virus de la grip. És més perillós? Ens hem de preocupar, doctor Rodrigo?
Exactament. No, que deia que en general, no?, sí, es diu que sí, que l'H3 és més virulent que l'altre, no?, que la U o que els B, però després a la pràctica s'ha de veure què passa, perquè dintre de cada subgrup hi ha subgrups, no?, això de les variants que hem après i que ja coneixíem. No ho sabem amb seguretat, que quina serà la realitat. Bé, és un virus de la grip i s'ha de tenir en compte, perquè la grip sempre, com molt bé ha explicat vostè al començament, sempre és important en la gent gran, en la gent que té problemes respiratoris o cardíacs o de diabetis i coses així. Sí que sí.
Clar, estem parlant d'aquesta evolució, no?, de la grip d'aquest any que bé ens estava explicant el doctor Rodrigo. És encara una incògnita, no?
Sí.
La del virus de la Covid, doctor Rodrigo, encara més, entenc, no? Perquè l'any passat el virus de la grip va ser totalment inexistent gràcies al virus SARS-CoV-2, les elevades mesures de protecció també, com la taxa de vacunació de la grip.
Eficacíssima, sí.
Clar, i llavors, doctor Rodrigo, aquest any veureu més casos de la grip per aquest motiu?
Ja, aquesta és una altra suposició, No, estem parlant d'hipòtesis, no?, de dir, com l'any passat no va bé, hi ha més gent que ha perdut la immunitat o que no l'ha agafat, perquè no l'ha agafat la grip per primera vegada, llavors cabria la possibilitat de que hi hagués més gent, no?, si normalment, m'ha explicat molt bé, no?, que entre un 5, un 15%, un 10% de mitja la gent agafa la grip, aquest any com que hi haurà més gent que podria estar poc defensada per l'any passat, doncs podria haver més, però tampoc ho sabem amb seguretat.
Clar, i doctor Rodrigo, quins són els factors que s'han de tenir en compte a l'hora de fer aquestes previsions de com circularà el virus de la grip?
ens agafa cada any, que només podem dir després, quan ha acabat, ho sabem. Normalment, ens fiem del que passa. La grip té cada 6 mesos, no?, en un pol del món, no?, en una part del món. Llavors, totes les previsions que fem de la grip és el que ha passat 6 mesos abans, doncs, a Austràlia, a Xile, a Argentina, no?, al Polo Sud, no?, al hemisferi sud. Però, com passen 6 mesos, entremig el virus canvia. I, de vegades, ni és el mateix virus, ni és el mateix comportament, ni res. Però és el que fins ara havíem fet. Probablement, no?, després de l'amplíssima experiència de models matemàtics i això que s'han anat fent amb el coronavirus, pot ser que aquest any o els anys pròxims puguem fer alguna previsió més acurada. De moment, ha arribat el que ha arribat aquest any a Europa, de moment el que hi ha a Holanda, però no necessàriament serà exactament el mateix, perquè ja dic que normalment els virus de la grip les porten les aves migratòries. Les aus migratòries. Llavors poden portar diferents virus de la grip i pot ser que diferents llocs, no?, d'Europa, segons on van a parar unes aus o altres, tinguin una grip o altra. Realment és complexíssim. Mai li havíem fet donat importància a la grip, perquè és una cosa que ja, cada any, però té molta importància i moltes peculiaritats difícils de preveure, absolutament. Ara no ho sabem.
Clar. En tot cas,
és important. Les vacunes porten els 4 virus, no? Els 4 virus potencials. Si sapiguéssim segur quin seria, doncs portaria només un. Però porten les 4 perquè no ho podem saber fins que ha succeït.
Per tant, el que porta la vacuna de la grip de cada any és el que ens està dient, porta els 4 subtipus que ens ha explicat.
Porta els 4 subtipus, sí. Fins fa poc eren 3, però ara s'ha afegit i aquest any a Catalunya es posa una vacuna. Les vacunes de la grip que es posaran porten els 4 subtipus.
Doctor Rodrigo, quines conseqüències? Perquè ara estem en el terreny de... Vostè ens ho ha explicat molt bé, de les hipòtesis, no? Però quines conseqüències podria tenir que el virus de la grip circuli abans d'hora i més intensament aquest any?
A veure, que circuli abans d'hora, l'únic inconvenient és que no donarà temps, si realment es confirma, no?, que comença ja, anirà molt just per les vacunacions, no?, perquè la vacuna comença ara, acaba de començar, i normalment intentem que la gent estigui vacunada ja uns 15 dies abans, no? Ja se sap que les vacunes, per la màxima eficàcia, és quan han passat 2-3 setmanes que s'han posat, no? Llavors, aquesta seria l'únic inconvenient, que podria arribar gent que encara no s'ha vacunat, no?, perquè no ha donat temps, o que fa molt poc temps que s'ha vacunat. Seria l'únic inconvenient.
Clar, nosaltres ho estàvem... Digui, doctor.
Si fos més greu, clar, sí, si fos més virulenta, doncs donaria més complicacions. La grip té els problemes seus propis, no?, del malestar, del mal de cap, dels dolors per tot arreu, possibilitat de pneumonies pròpies, no?, d'infecció pulmonar o bronquitis pròpies per el virus de la grip, però també afavoreix molt més que el virus del coronavirus. La grip afavoreix altres infeccions per bacteris, no?, que colonitzen i que entren per les facilitats que les dona la inflamació que ha provocat la grip. Llavors, això també s'ha de tenir molt en compte.
Per tant, les diferències principals entre el virus de la grip i el SARS-CoV-2, quines serien, doctor Rodrigo?
Hi ha una diferència global, que és el SARS-CoV-2 ha vingut a gent que mai havia passat aquesta infecció, perquè no existia, llavors ha afectat a tothom, mentre que la grip afecta gent que ja l'ha passat, no?, excepte els nens petits, no?, que sí, que cada vegada és la primera oportunitat que tenen, però també són els millors preparats, la seva immunitat, exactament igual que en el cas del coronavirus, de la Covid, no?, que els nens petits són els que han tingut menys problemes, la grip també, no?, els nens petits, comparativament a gent més gran, tenen menys problemes per si és la primera vegada que es troben amb el virus de la grip. La gent més gran ja ha tingut experiències prèvies, no?, perquè cada any s'ha exposat o directament al virus de la grip o a la vacunació. El que passa és que com va variant, va canviant el virus de la grip, doncs encara que tingui experiència immunitària, pot ser que no tingui exactament el mateix virus de la grip d'aquest any. Aquesta és la gran diferència, no?, que a la grip tenim l'avantatge de que la majoria de la gent No? Per això no és una pandèmia, no? Per això és més localitzat, només afecta el 10% de la població, no el 100% potencialment, perquè ja hi ha experiències d'anys previs, no? Fa molts anys que ens trobem amb el virus de la grip.
Nosaltres estàvem explicant que, clar, la vacunació antigripal és clau, no?, per evitar el contagi. És 100%, doncs, estem 100% protegits amb la vacuna de la grip?
No. No, la vacuna de la grip és curiós, eh? Fa molts més anys que existeixen vacunes de la grip i resulta que la vacuna de la Covid és molt més eficaç, no? Hem aconseguit una vacuna brutalment eficaç en molt poc temps i impressionant. La de la grip no és tan eficaç, no té aquestes 90%, no?, de capacitat de donar anticossos suficientment eficaces perquè no s'agafi la malaltia, o en qualsevol cas que no s'agafi una malaltia greu. De la grip és menys, també variable cada any, per aquestes diferències de el virus que s'utilitza per la vacuna és el que abans explicava, no?, lo de l'hemisferi sud, el que circula a l'hemisferi sud 6 mesos abans, es fa la vacuna de la grip, perquè la vacuna de la grip, les habituals, triguen molts mesos en poder-se fer, perquè s'han de fer en ou embrionat, són molt complexes, no?, i són molt llargues, i clar, durant aquest temps pot variar el virus, no?, les seves característiques, i això fa que l'eficàcia variï. Més o menys, a trets generals, es pot dir que la vacuna de la grip en general, però pot variar cada any, estaria entre un 50%, 50-60% d'eficàcia. Això ja és moltíssim, no?, comparativament a zero, eh? O sigui que no, no es pot dir, no, és una vacuna dolenta. No, és la millor de les possibilitats, però encara s'ha de treballar més per tenir millors vacunes de la grip.
Per aquells oients que ens estiguin escoltant i diguin, bé, jo ja estic vacunat de la Covid, m'haig de vacunar de la grip, clar.
Sí, són dos virus totalment diferents en aquest sentit. I
no em protegeix la vacuna del Covid amb la grip?
No, en absolut. No. Res a veure, en aquest sentit, res a veure. Un virus i l'altre no tenen immunitat creuada, s'han de vacunar.
I, doctor, una persona es pot contagiar amb els dos virus alhora?
Sí. Ha succeït molt poc perquè les mesures per prevenir el coronavirus van ser eficacíssimes per reduir la grip, com altres virus, el virus respiratori sincitial, que afecta molt als nens, també. Hi ha gent, hi ha alguns viròlegs que pensen que és perquè hi ha competència, uns virus o altres, o l'altra possibilitat, que per mi és la més probable, és que les mesures eren tan eficaces que van superar qualsevol previsió d'evitar aquestes infeccions, no? Però va haver molts pocs casos de coexistència i alguns van ser més greus. Però això, fins que no succeeixi, ojalà no succeeixi, això de que estiguin tots dos juntament, no ho sabríem de veritat, perquè necessitaríem molts números per saber si de veritat és més greu. Però alguns casos que va haver l'any passat va ser més greu l'associació de tots dos virus.
Fem una cosa, ara escoltarem unes declaracions a doctor Rodrigo de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que informava d'aquesta doble vacunació contra la grip i el Covid. Deia això.
Molt bé. Es absolutamente factible la combinación de la vacunación de la gripe de la Covid con la vacunación de la gripe, especialmente en el colectivo de mayores de 70 años, a partir del 25 de octubre, que fue la fecha que acordó la Comisión de Salud Pública. Reitero, se puede inocular a distintos brazos tanto la vacunación de la COVID como de la gripe.
Clar, aquests dies veiem moltes imatges en molts diaris, doctor Rodrigo, aquesta persona que l'estan vacunant simultàniament a cada braç. Pot tenir efectes secundaris aquesta doble vacunació?
No. A veure, tindrà els efectes secundaris de la vacuna de la grip per un costat i de la vacuna de la Covid per l'altre costat. No es sumen, no? O sigui, cadascú dona els seus efectes adversos, però no es potencien, no? Hi ha moltíssima experiència de vacunar de dues coses diferents en adults, doncs de la grip i del pneumococ, per exemple. En nens és freqüentíssim, no? Als nens, els primers mesos de vida, els posem una vacuna que porta 6 vacunes dintre, no? I de vegades en una mateixa situació els vacunem de 3 vacunes diferents que en total van com 8 o 10 antígens diferents, o sigui que no, cap problema.
Cap problema, eh?
Per no perdre, no, al contrari, és una bona oportunitat per no perdre opcions, no, de no, i no fer, no molestar la gent més, no? Amb una vegada es fan les dues vacunes.
En aquest context, amb l'arribada del fred, no, els pediatres doncs creuen que aquest any la grip pot tenir una incidència més alta en els infants, i està d'acord, sí. Doctor Rodrigo?
Sí. Per això, no, com que no va bé l'any passat, doncs hi ha més nens que mai han tingut contacte amb el virus de la grip, doncs l'agafaran.
És recomanable que es vacunin els nens de la grip?
Aquest és un tema controvertit, eh? O sigui que no hi ha un acord. De fet, a Espanya, el Consell Interterritorial o les diferents comunitats autònomes, no? Aquí a Catalunya, no? L'Agència de Salut Pública, que amb el seu Consell d'Assessor de Vacunes, del que jo formo part, doncs no considerem que sigui una vacunació sistemàtica, no? Que s'hagi de posar als nens, així com a la gent gran, sí, a la gent amb problemes, siguin nens o adults, que tenen alguns problemes, sí que s'ha de posar, i de fet posem a molts nens que tenen diabetis, que tenen malalties metabòliques, que tenen problemes cardíacs, problemes respiratoris, no? Asma greu, per exemple, o algunes altres malalties. Doncs això ja sí es recomana i és molt eficaç, però posar-la sistemàticament a tots no forma part dels criteris, no? Aquí. És veritat que aquest any l'Associació Espanyola de Pediatria, el Comitè de Vacunes, ho ha recomanat. Està bé, no? Com concepte general, que la grip s'ha de tenir en compte en nens i que s'ha de considerar, no? Si en algun moment mereix la pena fer aquesta vacunació, doncs ho hem de tenir en compte, no? Però sobretot el més important de tot és que sàpiguem que hi ha nens que sí que s'han de vacunar, perquè tenen factors de risc. Nens que viuen en adults que tenen factors de risc, també es mereix la pena vacunar el nen perquè per protegir l'adult, no? En aquest cas és una vacuna molt fiable, molt clara, que molt experimentada, no? I que no s'ha de tenir cap por a posar-la, però posar-la sistemàticament, avui per avui, a Catalunya ni a la resta d'autonomies, comunitats autònomes espanyoles, és recomanat.
A Estats Units, també, avui ens despertàvem amb aquesta notícia, doctor Rodrigo, que estan pensant també a vacunar contra la Covid als nens.
Sí. Els Estats Units sí que tenen. Els Estats Units és un país que ho fa tot. Tot el que es pot fer es fa, no? Allí és un estil. Ells vacunen de la grip a nens fa uns anys. A Europa, per exemple, només al Regne Unit i a Finlàndia es vacuna a nens de la grip. Els altres països no ho fan. I el Regne i els Estats Units, sí, doncs ja es veia, que estaven molt obsessionats a vacunar a nens. Ells tenen una experiència, he parlat molt amb amics dels Estats Units, ells tenen una experiència del que ha succeït amb els nens i la Covid, que és diferent a la que hem tingut a Europa, per raons ètniques, pot ser, o de circumstàncies alienes al virus, pot ser, perquè el virus ha estat el mateix en uns jocs i en altres, i ho han patit més i tenen més pors. Aquí la veritat és que, bueno, s'està debatint, és un tema que estem discutint ara al Ministeri, s'està pensant, però en principi, ara per ara, ja dic, molt aviat sortiran recomanacions, però ara no es contempla amb una opció perquè no es necessita.
Doctor Rodrigo, estaríem parlant hores i hores amb vostè, però, clar, dues preguntes superràpides. La primera, perquè se'ns ha tirat el temps a sobre. Vostè és pediatra, no? I des del dilluns a Madrid els nens i nenes ja no estan obligats a dur mascareta. Està a favor de la mascareta, aquesta relaxació de mesures?
Sí, Madrid ha relaxat sempre les mesures. Independent de Madrid, sí que és veritat que sí que es pot relaxar amb cura, perquè entrem en una època que hi ha altres virus, no? I la mascareta serveix pels altres virus, o sigui que s'ha de tenir sentit comú i ja no és tant per la Covid, sinó per altres coses, però sí que és veritat que per sota dels 12 anys i sobretot al pati, no? A l'aire lliure, sembla raonable que no portin mascareta.
I ja per acabar, vacuna de la Covid. Ens haurem de vacunar cada any?
Espero que no.
Vale.
Serà difícil, saber la realitat.
Sí, ja ho entenc.
No? Perquè s'entremescla tot molt, no? Però jo diria que no. La meva previsió és que no.
Doncs ho tindrem en compte, ho apuntarem, doctor. Carlos Rodrigo, tot i així, vacunació antigripal, clau, eh? Hem de retreure aquesta conclusió doncs, principal d'aquest un altre punt de vista per evitar el contagi.
Fantàstic que aquest programa, que puguem parlar d'això i que quedi clar i que hi hagi aquesta transmissió d'un missatge molt clar, no?, que l'ha fet jo, però la fa vostè també, així de clar, si s'ha de vacunar de la grip.
Doncs, doctor Carlos Rodrigo, director clínic de l'àrea de pediatria de la Gerència Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut, catedràtic de pediatria, també és membre del Consell Assessor de Vacunes a Catalunya i de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer escoltar-lo avui al matí a Ràdio Estel.
Molt bé, encantat. Moltes gràcies per la invitació a parlar.
Doncs nosaltres seguim avançant. Clar, ens hem plantejat moltes més preguntes al voltant de la campanya de vacunació de la grip. Clar, qui s'ha de vacunar? Em trucaran? Ho haig de demanar ara al meu cap? Quanta gent es calcula que es vacunarà aquest any de la grip? L'Olga Vallejo li ha preguntat a Izarbe Molina. Ella és infermera referent de vacunes del CAP Sant Llàtzer de Terrassa, del Consorci Sanitari de Terrassa. L'escoltem.
Izarbe Molina, infermera referent de vacunes del CAP Sant Llàtzer de Terrassa. Molt bon dia.
Molt bon dia, bon dia.
Aquest any us trobeu amb una gestió una mica més complexa de la vacunació contra la grip. Volem saber una mica com heu organitzat aquesta campanya, perquè ha coincidit la campanya de vacunació contra la grip amb la tercera dosi de la vacuna contra la Covid pels majors de 70 anys. Comencem per la grip. Qui s'ha de vacunar contra la grip?
En principi, sempre prioritzarem la vacunació de la grip, tota aquella gent amb patologia crònica, gent immunodeprimida i gent major de 65 anys.
I a totes aquestes persones les truqueu? Les han de trucar des del CAP? Han de demanar hora? Si poden presentar directament al CAP?
Aquest any, en principi, es farà diferent. Es farà una mica l'estratègia com la vacunació del Covid i s'habilitaran centres externs al CAP on es vacunarà. Llavors, el que hi haurà és una diferència, és que els majors de 70 anys posarem la vacuna de la grip al mateix dia que la tercera dosi de la Covid.
Per tant, encara que algú s'hagués vacunat a un vacunòmetre, un alt de la fira, per exemple, d'aquests centres grans, quan vagi a posar-se la grip, ja li posareu les dues vacunes, no? Una a cada braç.
Sí, sempre tenim en compte que han d'haver passat 6 mesos de la segona dosi del Covid.
Per tant, si no haguessin passat els 6 mesos, quan hagin passat els 6 mesos, rebran igualment un SMS, un missatge, una trucada que els dirà que els tocarà la tercera dosi de la Covid.
Sí, més o menys com a missatge. No, suposo que a persones anirà una mica diferent, però hi haurà llocs on s'haurà de demanar cita prèvia, hi haurà altre pool de gent que el CAP es posarà en contacte amb ells. Vull dir que un avís del CAP segur que hi haurà.
D'acord. Pot haver-hi majors de 65 anys o algú que donés aquest perfil que deies que s'hauria de vacunar contra la grip que decideixi no vacunar-se, però en canvi que sí que vulgui posar-se la de la Covid? Un pot triar?
En aquell moment sempre tothom té dret a triar. Per tant, en el moment segurament ens hi trobarem de gent que no vulgui administrar-se la grip i vulgui administrar-se la tercera dosi. Uh-huh. Sempre es respectarà l'opinió de la persona.
Suposo que és una pregunta que us fan sovint. Em vacuno contra la grip, però puc agafar-la igualment?
En principi, clar, el que és l'eficàcia de la vacuna, fins que no ha passat la temporada de la grip, no ho sabem. I el tant per cent d'efectivitat, pues, és inclús a vegades més, pot ser alguna temporada més baix que la vacuna del Covid. Però sí, en teoria hi ha risc d'agafar la grip, tot i que ens vacunem.
Recordem que és millor vacunar-se, eh? Teniu una previsió per això de quanta gent s'acabarà vacunant? La previsió que teniu feta de quanta gent es vacunarà de la grip?
Anys anteriors havia baixat la cobertura perquè la gent estava molt reticent a vacunar-se per corrents, per influencers, per veus de tot arreu i havien decidit no vacunar-se. L'any passat va augmentar una mica la cobertura pel tema del Covid i la por i el risc d'infectar-se de la grip i del Covid. de la temporada passada. Aquest any suposo que anirem una mica en la línia de l'any passat, perquè a més és que és recomanable aquest any precisament vacunar-se de les dues.
Doncs Izarbe Molina, infermera referent de vacunes del CAP Sant Llàtzer de Terrassa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molts ànims, que teniu molta feina aquests dies.
Sí, ens espera sí, una temporada una mica dura en quant a vacunació, però bueno, tirarem endavant.
Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé.
Doncs gràcies a l'Olga Vallejo, també a Izarbe Molina, infermera referent de vacunes del CAP de Sant Llàtzer de Terrassa. Per cert, també, a través d'internet i amb l'aplicació CatSalut podeu demanar l'hora per vacunar-vos de la grip.
Són les 9 del matí. Ràdio Estel.
Ara que ja estem al dia de l'actualitat informativa, seguim amb una selecció d'alguns dels millors moments del matí a Ràdio Estel de la temporada. Una edició express d'estiu amb la que se us passarà el matí volant. Esteu a punt?
Al matí a Ràdio Estel.
Estem en directe al matí a Ràdio Estel després de d'estar ben informats, de deixar-nos ben informats, doncs, els serveis informatius d'aquesta casa, nosaltres encantats, perquè això continua amb la recta final del programa d'avui. I avui, justament, volíem posar la lupa. David Serra, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Doncs en aquest 20 d'octubre, clar, de fa 10 anys, ara ens remuntem a l'any 2011, si no m'equivoco, un home encaputxat, acompanyat de dues persones més, també amb el rostre tapat, llegia un comunicat en nom d'ETA, en què anunciava el cessament definitiu de l'activitat armada. No? D'aquesta manera, David es posava punt i final a més de 50 anys de violència amb un balanç de 853 víctimes mortals.
Sí, dilluns el coordinador general d'EAC Bildu, Arnaldo Otegi, compareixia al costat d'Arcaiz Rodríguez, secretari general de Sortu, per fer una declaració solemne en què, entre d'altres coses, mostrava el seu respecte i lamentava el dolor causat per ETA a les víctimes durant tants anys.
Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a ETA.
Para mucha gente no n'hi ha prou amb això i exigeixen que es demani perdó. Per això aquest matí volem parlar-ne del perdó que es transmet i també del perdó que es rep. I ho farem amb Begoña Lizalde, que és psicòloga especialista en dol i pèrdues, coordinadora del grup de treball Dol i Pèrdues del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Begoña, bon dia.
Bon dia.
Hola, ara pensem que no et sentíem.
Hola, als dos.
Una pregunta bon que dia. No sé si pot ser, a punt de partida, pot ser complicada de respondre, però, clar, en línies generals, què costa més? Demanar perdó o perdonar? És a dir...
sí, no està clar, mal aquesta pregunta, eh?
Per aquí,
Que li agrada,
no està mal aquesta pregunta.
Clar, és que, clar, per aquí pot ser més difícil, no? Qui ha de demanar perdó o qui l'ha d'acceptar d'alguna manera?
Bueno, jo diria que tot és molt individual. Aquí no puc fer una teoria general sobre si costa més perdonar o demanar perdó, perquè depèn molt de cada persona. Hi ha molta gent molt disposada a revisar els seus propis actes i demanar perdó quan els revisa una vegada fet si s'ha adonat que allò no ha estat bé o ha fet mal a algú o no s'escou amb el que volia fer. Llavors, aquesta gent que està més acostumada pues, no li costarà demanar perdó. Perdonar també depèn de moltes coses, no? Si no parlem, si ho traiem fora de perdonar una cosa tan important com un assassinat, si parlem d'altres coses que siguin reversibles, perquè clar, la mort és irreversible, bueno, pues perdonar dependrà de quina predisposició envers el perdonar tenim, envers a entendre que no sempre actuem bé i l'altre no sempre actua bé, i quina generositat tenim per poder acceptar aquell perdó i poder continuar la relació amb qui fos, encara que sigui, bueno, encara que sigui d'una altra manera.
Sí, una reconciliació d'alguna manera, però clar, això t'he preguntat en línies generals. Ara...
Vale, una reconciliació, per la meva opinió, no és un perdó. Ah. Vull dir, tu pots perdonar, però no fa falta que reconciliïs. Sí. Vull dir, que de vegades també som una mica massa buenistes, que no bondadosos, que això és meravellós, respecte a això. O sigui, per exemple, jo puc perdonar un maltractador, el puc perdonar, però no fa falta que em reconciliï i continuï vivint amb ell. Mm. Això no fa falta. Uh-huh. Jo ja l'he perdonat.
Mm? És a dir, es pot perdonar però no oblidar.
No és que tant oblidar o no oblidar. Una cosa és oblidar, que ja vindria de a veure si tenim amnèsia o no. Una altra, oblidar amb rancúnia, això és una altra cosa. I una altra, tornar a fer com si no passés res. Això seria poc intel·ligent. Vull dir, es pot perdonar, i també depèn de què estem parlant de perdonar, però bueno, se pot perdonar, i és bonic perdonar, i diu molt a favor de la persona que perdona, però a partir d'aquí la relació s'ha de refer. Vull dir, continuar-la igual no és refer-la, és no haver entès el que ha passat.
Mm. Clar, tu comentaves que cada individu és diferent, no?, segons el que hagi passat. Mm-hmm. Si ara ens centrem en el conflicte basc, en tants anys i tants anys de conflicte amb tantes víctimes mortals, creus que potser en aquest cas encara és més difícil per uns i per uns altres?
Clar, estàs parlant amb mi, que soc una psicòloga de dol, no tinc cap especialització en el conflicte basc ni en conflictes de tipus terrorisme.
No, però jo parlo ja en el sentit que hi ha víctimes mortals entremig, hi ha accions violentes...
Si és més difícil, no?, l'objectiu d'aquest perdó, podríem dir-ho, no?, d'aquesta manera, Begoña.
Bueno, sí. Quan parlem de morts violentes, tot és molt més difícil. De fet, quan parlem de mort... tot és molt més difícil.
Clar.
A Espanya, en general, no hi ha moltes morts violentes si comparem amb països com Estats Units o com Colòmbia. Llavors, la majoria de morts violentes que nosaltres tenim són les degudes al terrorisme. En aquest cas, bueno, jo he sentit, ara que ho heu posat a la ràdio, per primera vegada, que no ho havia sentit en directe, el perdó que ha demanat l'Arnaldo Tegui.
Bé, perdó, tampoc bé. Ha dit... Tampoc demana perdó. Dic, lamenta el dolor causat a les víctimes i als entorns i a les famílies. Clar, que la queixa és que no els partits i el govern central diuen que no ha demanat perdó.
Bueno, fa com una empatia, no?
Sí,
fa
exacte.
Com una
empatia,
no?
Lamenta el dolor i fa una mena, lo que en la meva època es deia, un acte de contrició. Mai tenia que haver passat, això no afavoreix a ningú. Sí, no ha dit perdó, però ha dit moltes coses que estan boniques.
Clar. Quines són aquestes coses boniques? Què n'extrauries d'aquestes paraules?
Bueno, una és aquesta mena de... Bueno, jo no conec aquest senyor de res ni he seguit el conflicte, però de revisió que ell fa d'allò, no? Bueno, allò que va passar no havia d'haver passat i això no afavoreix a ningú i això ha causat molt de dolor. O sigui, això jo considero que no per tothom i hauria de veure el que ho rep, en quina fase del dol està i quina mena de persona és, de les seves creences, dels seus principis de vida, etc. Però això és bastant reparador. Potser és molt més reparador que si hagués dit simplement la frase bueno, i demano perdó i avui plou i demà farà sol. No? De vegades no és tant quina paraula diem sinó com la vestim, no? I com la fem anar.
Begoña, clar, avui ens centrem, no?, en aquesta efemèride que fa 10 anys de l'anunciadeta del cessament definitiu de la violència, que l'han trobat doncs, escaient al matí de Ràdio Estel a aprendre, no?, a perdonar, el perdó, no?, quina és la importància del perdó. Clar, com més temps passa, més s'allunya el perdó o, al contrari, més a prop està?
Bueno, el temps és allò que deien, no? El temps ho cura tot. Bueno, és una mentida fonamental. O sigui, el temps només cura les malalties víriques, punt final. Tot l'altre depèn molt què fas amb aquell temps. O sigui, és evident que el temps és important, però és important el que tu has fet amb aquell temps. Llavors, si tu amb aquell temps que ha passat has fet un procés personal de la mena que sigui i tal com estaves el primer dia que va passar allò, no és com estàs avui, pues el perdó et pot ajudar. Però sí, oi, és més fàcil, i és més fàcil demanar el perdó, però si t'has mogut zero, o sigui, si tu estàs en la mateixa postura que estaves i allò que havies fet ho trobes exactament igual de ben fet que ho trobes avui, vull dir, moviment zero respecte a les raons o als principis que et van portar a fer jo, llavors estàs igual de lluny. No sé si m'he explicat.
Sí, sí. Setmana s'estrenava Maixabel, que és la pel·lícula de Cier Bollaín, basada en la història de Maixabel Lasa, que és la vídua de l'exgovernador civil de Guipúscoa, Juan Mari Jauregui, assassinat per ETA el 29 de juliol del 2000. 11 anys després, ella es reunia amb un dels tres condemnats per la mort del seu marit a la presó de Nanclares de Oca. Begoña, en aquest cas hi ha, no parlem del perdó, sinó pot ser que el diàleg, aquesta conversa que tenen tots dos, sigui un pas previ al perdó?
I tant, que ho pot ser. I tant.
I és important, I entenc.
Home, per favor, si en el moment que tu tens a les distàncies curtes la persona, i ho dic tant pel terrorista com per la Maixabel, clar, tot canvia. A la distància llarga no es veu el que es veu a la distància curta. I se senten les mateixes coses, doncs clar que pot ser un primer pas. Això diu molt a favor dels dos, eh?
Sí, sí, diem la petició, la petició la fa el condemnat i sí, ella l'accepta i, a més a més, explica una miqueta com va ser tota aquella reunió.
Però, Begoña, com, sí, sí, com és aquesta acceptació del perdó? No? Perquè si ara ens posem amb la pell doncs una familiar d'una víctima d'ETA, aquesta acceptació per quin procés passa? És a dir, entenc que el pas que ens deia el David, no? Primer aquest diàleg, no? Això és fonamental, però després què ha de passar per aquella persona per poder arribar a perdonar?
Bueno, jo torno una mica de lo mateix. Bueno, jo no em puc posar a la pell de algú que ha patit la mort d'un familiar a mans d'ETA. Això me supera com a idea de poder-me posar a la pell, no? Lo que jo puc parlar des de l'experiència que tinc en altres dols i en haver acompanyat en altres dols és una miqueta, mercè lo que he dit abans, o sigui, quin procés de dol ha fet aquella persona que mai va esperar, perquè no ho podia esperar, que algú li demanés perdó. Ella havia de fer aquell procés de dol sense poder comptar que algun dia algú li demanaria perdó. I no es pot estar esperant, diríem, a veure si em demanen perdó, i llavors començo el procés. El tenia que començar igualment i avançar. Llavors, el perdó cau, diríem, a més, no era una cosa esperable, entenc jo. Per tant, dependrà molt de quin procés ha fet i com està i en quina fase està.
És molt interessant.
Però jo crec que pot ser una cosa bona, eh?
No, sí.
O, bueno, vull dir...
Sí.
No, que és molt interessant a Maixabel Lasa, la vídua de Juan Mari Jauregui, explica que en acabar aquella conversa, la persona amb qui parla, condemnat, que no diu el seu nom en cap moment, li demana perdó. Personalment, en el comiat li demana perdó. I ella li diu que en aquells moments no li podia respondre. Això sí, diu que es van fer una abraçada i que esperant, tots dos van dir que esperant que es podrien tornar a veure. Suposo que aquest moment tan dur també és comprensible. El fet de dir, demà perdó, però és que jo no et puc ara perdonar, ni perdonar ni no perdonar, no et puc dir res. Però l'abraçada en si i el fet de voler tornar a parlar amb ell ja és una manera d'acceptar-lo.
Un senyal, no?
Sí.
Sí, David, Mercè, és molt important, bueno, aquesta dona és que, no és qualsevol dona, tampoc.
No, clar.
Però està molt bé el que ella ha dit, perquè ella no es vol precipitar. Ella sent allò, lo entoma i diu, ara no puc respondre, perquè el que sigui que respongués no s'adiria amb el que sento, perquè encara no sé el que sento, perquè necessito un temps de pair que està conversant tu i de pair aquest final d'un perdó. A la qual està molt bé el que ella fa. És algo tan important que no es pot precipitar.
Avui estem parlant...
No és acció-reacció. O sigui, endavant, perdó, i ara, o perdono, no perdono, pim-pam. No, és molt més important que això. Les coses importants prenen un temps.
Estem parlant, com dèiem, amb Begoña Elizalde, psicòloga especialista en dol i pèrdues, en aquesta efemèride que es commemora avui, que són aquests 10 anys de la Fideta. Ens hem centrat aquí al matí a Radio Estel a parlar, doncs, del perdó, no, Begoña? Clar, ens queden pocs minuts amb el David. Clar, tindríem moltes més preguntes a fer-te, no? Com quins són els beneficis, no, té el perdó, tant per uns com per altres, no, David? I també, de fet, escoltàvem a Otegi Vans, no? Clar, que dir que sents molt dolor causat a una persona o en general a tanta i tanta gent, també és una manera de demanar perdó. Com ho resumiries o com ho veus tu, Begoña?
Jo el que ella ha fet, el que Otegi ha fet,
sí.
Mercè.
Sí.
Jo ho he trobat, a mi m'ha agradat. O sigui, ho torno a dir, hi ha gent, altres perdons que s'han dit públics d'altres temes, es diu perdó, però tu notes el to de la persona que, bueno, que no ho saps si ho estàs sentint o no, deixem-ho així, i tampoc no queda ampliat. Llavors, sí que és important dir la paraula perdó, però no ho és tot. També... o sigui, si la dius i no la basteixes de res i no l'amplies de res, potser també no hi arriba ningú. Arriba a nivell de pell, a nivell d'ànima. I llavors diríem, entre cometes, si utilitzen aquest llenguatge utilitarista, no ha servit. En canvi, potser ell no ha dit perdó, però ha fet tot un acte de contrició i tot un recorregut emocional, psicològic, per arribar a dir que ho lamenta, o no sé quin verb ha dit. Llavors, això ho trobo important.
Sí, sí,
ho trobo
està clar que és un pas importantíssim.
Que té molts visos d'arribar a les persones a les que ha d'arribar. Potser també a tota la societat, en una part també ens ha d'arribar.
Totalment. I jo, per acabar, sí que et volíem demanar els beneficis, no?, que té el perdó en si, per uns i altres, Begoña.
Un perdó, Mercè, un perdó, i David, un perdó sincer, honest, té beneficis sobre un mateix perquè et quedes en pau, perquè implica que has posat en marxa, diríem, la teva generositat, i totes aquestes són coses bones que et reverteixen en tu. En l'altre, pues, també, o sigui, potser és aquell perdó actua de, com de sanador, de reparador d'aquell mal. Però també voldria afegir que el perdó no s'ha de... És molt beneficiós, però no s'ha de forçar. Precisament de vegades tenim aquesta tentació, com sabem que és molt beneficiós, forcem l'arribar a un perdó perquè sabem que té beneficis. No s'ha de forçar. S'ha d'arribar en el seu moment. Si s'arriba, si no, llàstima. Però sí, quan arriba, i arriba de veritat, i arriba d'una manera natural, sense forçar-se, és reparador i és beneficiós per el que rep i per el que et dones, un win-win.
Begoña Elizalde, moltes gràcies. Gràcies.
A vosaltres.
Psicòloga especialista en dol i pèrdues, coordinadora del grup de treball de dol i pèrdues del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Gràcies. Gràcies, David, per haver posat en la lupa avui.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 9 del matí obrim la finestra de les grans històries. Els més grans i els més petits es troben i es descobreixen a Ràdio Estel. Relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Grans històries, aquest estiu els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Anna.
aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Pones i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Pones. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals.
Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Bon dia de nou, David Serra.
Hola, què tal?
Mira, en parlem res, eh? Poques paraules.
Sí.
Molt poques paraules, perquè la comunicació...
Però si he dit hola
vegades...
només i no he dit bon dia.
En poques paraules, avui doncs, parlarem novament. Tindrem aquí a l'estudi a Jean Maria Picola, aquí ja saludem. Què tal, com
bon
estàs,
dia,
Jean Maria?
Jo em quedo aquí.
Sí, sí, queda't aquí, perquè ara en parlarem del tema d'avui, no? D'aquesta marca Barcelona, marca Ciutat City Branding. El Josep Maria David ens explicarà, no?, en què consisteix, no?, aquesta marca... d'una ciutat.
Sí, sí, sí. City Branding,
és així de fàcil, però que engloba tot un moviment al darrere, no? I tot el que comporta, no? I les conseqüències positives per una ciutat. En les últimes setmanes o mesos, Barcelona, doncs, la veritat és que ocupa molts espais als mitjans de comunicació, no precisament per parlar de coses bones, més aviat al contrari. Però fins a quin punt això afecta a la ciutat de portes en fora? Nosaltres tenim la sensació que no gaire i que de cara a l'exterior, David, la marca Barcelona segueix en molt bona forma.
Sí, sí, segueix ben ferma i es demostra any a any. I per això avui, aquí en poques paraules, doncs, que dediquem cada dimecres a la comunicació, hem pensat que estaria bé parlar de la marca de la ciutat. En l'argot especialitzat s'anomena City Branding, i és un terme molt ampli, que li vaig proposar al professor Josep Maria Picola, em va dir, ostres, déu-n'hi-do la quantitat de coses que podem dir. Per això avui, doncs, el tenim aquí.
Clar, el tenim aquí, Josep Maria Picola, professor i coordinador del grau de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Bon dia de nou.
Bon dia.
Clar, és un tema molt ampli, no?, com ens està explicant el David.
Sí, evidentment, explicar-ho o comentar-ho en poques paraules es fa difícil, no? Però és evident que també tendim molt els professionals del màrqueting a posar-hi etiquetes a les coses, no? I parlant de City Branding els darrers anys, però sempre hi ha hagut un intent de posicionar les marques de les ciutats, dels països, dels diferents territoris, en el que és la ment del consumidor potencial d'aquestes ciutats o aquests territoris, no? Abans de que es digués City Branding, doncs no tenia una etiqueta concreta, però sempre cada ciutat ha buscat sempre aquells valors, no sé, Barcelona, abans ho parlàvem fora d'antena, Gaudí, Barça, són els valors que evidentment han fet de Barcelona, que tot i les possibles crítiques a gestions municipals, etc, etc, sempre hi ha aquesta imatge vinculada arreu doncs a dues figures com són Gaudí i com és Barça, ara sense el Messi, però encara Barça.
A veure, o sigui, és la creació de la identitat, no? Una identitat única.
Correcte.
Que és única per aquella ciutat. Això està projectat únicament de cara al turisme i de cara a la gent d'en fora, o també per la gent que hi viu?
És evident que hi ha, doncs, es busca aquell orgull de pertinença. És evident que... I això em passa en qualsevol estratègia de marca, en qualsevol àmbit. No només has d'anar a buscar... a captar clients nous, has de fidelitzar els que tens. I, per tant, per això passa en qualsevol marca. Una marca de llet, una marca d'aigua mineral o una companyia de serveis, el primer que ha de fer abans de captar clients nous és tenir contents els que tens i que estiguin convençuts que estan consumint el millor producte o el millor servei. Mm. Per tant, el primer públic objectiu som els barcelonins, sens dubte, i llavors vas obrint el cercle i te'n vas a la resta de la província, a la resta, doncs, del país, no? I així ho vas obrint, però clar, és evident que el primer de tot és tenir content el barceloní,
el client, no?
I més que content, que estigui orgullós de dir que sóc de Barcelona.
Josep Maria, clar, el city branding i model de ciutat,
sí,
és el mateix?
A veure, el model de ciutat potser és un terme, com ho diria, més polític. En canvi, el city branding també té molt a veure amb emocions, no? És a dir, en buscar aquells valors amb els que més ens vinculem, no? Que això dependrà molt, òbviament, de l'origen del visitant a la ciutat, per exemple, no sé, els japonesos, no? A què ens vincula amb els japonesos? Gaudí. És a dir, Gaudí és que es torna bojo, és a dir, evidentment, no? I nosaltres, potser per allò de que la que tenim aquí no ho valorem tant, doncs valorem altres coses i no tant justament la Sagrada Família, la Pedrera o el Parc Güell, no?
I que, de fet, una de les coses positives de la pandèmia és que potser hem pogut tornar, no? Diguéssim, a gaudir, no? Ostres, quan feia que potser no... Jo quan anava al Parc Güell, per exemple, no? I durant el confinament, quan de mica en mica no ens havíem de viure, no?, la nostra Barcelona.
Sí, sí. De fet, abans també ho comentàvem així, fora d'antena, durant l'informatiu. És a dir, jo crec que hi ha un eix que té Barcelona i que possiblement no té prou ben treballat, i aquí tots podem entonar la meva culpa, que és justament el posar en valor tota l'oferta museística i l'oferta cultural que tenim a la ciutat. Altres ciutats, parlo de Madrid, parlo de París, parlo de Londres, parlo de Nova York, òbviament, amb els seus museus, un dels motius, és a dir, quan tu t'agendes un viatge, una de les coses que poses en la teva agenda de viatge és visitar els museus més de referència. Aquí passa per davant, a veure, òbviament hi ha un museu, que és el Museu del Barça, que està en totes les llistes de qualsevol turista, però ja ens entenem, parlo d'un museu més d'àmbit més cultural, i no estic dient amb això que el Barça no sigui cultura i que l'esport no sigui cultura, però ja ens entenem, no? Llavors aquí hem de tornar tots a la meva culpa, des de que potser l'oferta, Museu Picasso, potser l'oferta no és prou bona perquè hi ha molta obra del Picasso repartit pel món, o potser perquè no hem sigut capaços de promocionar-ho prou bé i vendre Barcelona com el cap i casal a nivell museístic, en aquest cas, per exemple, del museu del que és el Picasso, no?
Clar, això serien elements que formen part del city branding, que ja hi són, ja hi eren abans.
Correcte.
De que es parlés d'aquesta marca de ciutat. N'hi ha d'altres que es poden construir?
Sí, per exemple, tenim un referent clar pel que fa a Barcelona. L'època prèvia als Jocs Olímpics va haver una campanya, doncs, molt potent, que era Barcelona posa't guapa. Barcelona posa't guapa, més enllà de que l'expressió crec que és molt afortunada i que la campanya va tenir molta notorietat, en el fons era, doncs, ajudar, contribuir a netejar, a posar literalment guapa la ciutat prèvia, doncs, a rebre. És com aquells, doncs, que netegem el pis abans de rebre, doncs, les visites, abans de rebre, doncs, els visitants dels Jocs Olímpics, vam posar la ciutat com una patena, no? Va ser una campanya molt, molt, molt potent. Sempre hi ha hagut accions concretes, és a dir, no sé, Barcelona ha estat vinculada als Jocs Olímpics, però jo que vaig treballar en el seu moment fa molts anys a la Fira de Barcelona, Barcelona era ciutat de fires, era la capital de les fires. Evidentment, després van venir, doncs, IFEMA a Madrid, la Fira de València, i hem tingut molt més rivals en el joc. Però fins aleshores, Barcelona, als anys 70-80, era, doncs, la plaça realment de fires, no? Amb el pas dels anys, home, Barcelona avui es vincula, per exemple, molt a Montmeló, per què no, a la Fórmula 1, doncs a MotoGP, i a partir d'aquí l'oferta també ha anat canviant. Abans fèieu referència a uns premis, tot el que és el món dels start-ups, no? També avui Barcelona és sinònim, doncs, de futur i d'aquesta visió de negoci en base a les start-ups, no? Jo crec que Barcelona sempre ha tingut, efectivament, doncs, punts forts, però potser o no ens els hem cregut prou, o no hi ha hagut prou bona comunicació, o potser el pes, insisteixo, de Gaudí i Barça s'ha menjat la resta, no?
Clar, perquè d'alguna manera qui crea aquesta marca, no? Josep Maria, perquè a qui li pertoca aquesta tasca?
Pregunta molt xula i difícil de contestar, perquè la marca la fem tots. Les marques les fem tots. O sigui, qui fa la marca Coca-Cola? Jo crec que, a veure, clar que hi ha un fabricant que fabrica, que, doncs, que registra aquella marca i que, doncs, amb comunicació inverteix els seus diners per fer-la potent. Però al final qui fa potent una marca som els que la consumim cada dia. Per tant, els barcelonins i aquells turistes que venen i que quan tornen parlen bé de Barcelona i animen a la gent a anar-hi, som els que fem la marca Barcelona. És evident que prèviament, doncs, hi ha hagut un consistori que confia en una agència. Avui mateix hi ha un director creatiu fitxat recentment, doncs, per l'Ajuntament de Barcelona, el Nacho Padilla, doncs, que és el responsable de lo que és l'àrea creativa de l'Ajuntament de Barcelona. Fa ell i només ell la marca? No, que la seguim fent entre tots. Però això passa amb qualsevol marca. Això no és diferent una marca ciutat del que pot ser una marca país o pot ser una marca comercial d'un producte de gran consum. Al final, la feina és la mateixa. S'encarrega una agència perquè dissenyi en base a uns atributs, en base a uns valors, en base a uns beneficis, una campanya de comunicació que s'adreça, com dèiem al començament, no únicament a aquell client que vols captar, sinó a aquell client que ja tens i el qual vols fidelitzar. Amb això no es diferencia de qualsevol estratègia de màrqueting i de comunicació, de qualsevol ensenya, de qualsevol marca.
I, de fet, David Josep Maria, possiblement els millors clients comercials, millor dit, els millors comercials, com tu bé deies, si els propis ciutadans d'una ciutat estan enamorats d'aquesta marca, seran els millors comercials per fer vendre aquesta marca.
Aquests uns, i els altres, els turistes que venen, i que després, quan arriben al seu país d'origen, diu, escolta, no us perdeu, si aneu a Barcelona, això. No us perdeu això altre. És a dir, evidentment, els primers venedors sempre són, però això passa en qualsevol marca, insisteixo, la gent satisfeta d'aquesta marca.
Per tant, aleshores també marca, com a marca també ha de tenir un logo. És que tinc abans dèiem el Barcelona posat guapa.
Sí.
Jo tinc la sensació que ara no hi ha logos, no hi ha lemes, no sé, potser és una sensació meva.
I és una sensació correcta, és a dir, jo crec que les marques ciutat cada cop són més, com es diu ara, líquides, en el sentit de que no és tan important tenir un logo reconeixible com associar a la ciutat una sèrie de valors. Per exemple, és important que Woody Allen ubiqui a Barcelona la seva pel·lícula Vicky Cristina Barcelona, produïda pel senyor Jaume Roures, Media Pro, i tant si és important. És important fomentar Barcelona com a plató cinematogràfic, i tant si és important. Cal que tingui logo, això? No. L'important és que els mitjans parlin de Barcelona i ho associin a una sèrie de valors que faci atractiu que la gent vingui a Barcelona. Capitalitzar el que abans parlàvem, el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló, és bo, i tant si és bo per Barcelona, perquè per el turista o per l'estranger és el Gran Premi, en el fons, de Barcelona i de Catalunya. No?
Avui estem parlant aquí en poques paraules a l'espai de comunicació del matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que els dimecres, doncs, fem aquesta aturada per parlar de comunicació. Avui ho fem amb Josep Maria Picol. Ell és professor i coordinador del grau de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. I el David Serra avui, David, clar, preparant el tema, ens has trobat un baròmetre, no? Que,
sí,
que justament parlava de les ciutats que han construït les marques més fortes.
Sí, 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 un baròmetre amb ciutats capdavanteres i, per exemple, la número 1, que jo pensava que seria Nova York, però no, és París, la número 2 és Londres i la 3 és Tòquio, això sí, Nova York ocupa la quarta posició i, escolta, Barcelona està en la setena, al top 10 mundial, que no està gens malament per davant de Madrid. I tu ens volies parlar sobretot del cas de Nova York.
Sí.
Jo em recordo el I Love New York, no sé si és invent d'ells o no, però és la primera imatge de fa temps que em ve com a logo.
Correcte. I Love New York és una campanya quan Nova York no tenia la imatge que té avui, no la tenia, l'any 77, el que és el comissionat del Departament de Comerç de l'estat de Nova York va encarregar a una agència publicitària, a l'agència Wells, Rich & Green, presidida per una directora creativa de referència, Mary Wells, va encarregar aquesta campanya, any 77. Arrel d'aquesta campanya i del concepte I Love New York, se li va encarregar al dissenyador Milton Glaser, que va morir fa relativament poc, el que és la imatge icònica que tots tenim.
La de la tassa,
aquest,
no?
Aquest ai, el cor i l'ena i grega, que hem vist de tantes tasses, samarretes, gorres, pins o xapes, no? Com a anècdota, el senyor Glaser, pensant que era una campanya que duraria 2-3 mesos, no va cobrar res per aquest disseny.
Pobre.
Dir, ho va fer pro bono.
Que no sabia.
Va fer pro bono, no? S'ha de dir que després, arrel doncs, de l'atemptat de les Torres Bessones de l'any 2001, es va fer una reversió d'això i es va fer doncs, la campanya I Love New York More Than Ever, i aquí també se li va donar protagonisme a la, tant a l'agència publicitària com al dissenyador original de I Love New York, no? Però I Love New York crec que tots la tenim al cap, i crec que hi ha un abans i un després pel que fa a la imatge que es té de Nova York abans i després d'aquesta icona.
I tens altres casos històrics, no?, de city branding, Josep Maria, que han funcionat. Em volies sí. parlar de París, d'Amsterdam. Sí. El David ens deia sí. que París està al cap de
Per exemple,
no?
Però París, perquè inclús a nivell cinematogràfic sempre ha estat un referent, París. Mm. O sigui, París la tenim tots com
home,
a
clar, exacte,
lloc idíl·lic, lligat doncs, a
París és un
històries
tots,
doncs, romàntiques, etc. No? Amsterdam, per exemple, és un cas d'una ciutat molt modern a nivell d'esforç turístic i a nivell d'esforç de city branding. Per exemple, el I Amsterdam, jugant amb el I Am, va tenir un èxit espectacular a nivell de hashtag, selfies, de la gent que va allà i es fa fotos, però, curiosament, i també documentant-me sobre això, m'he portat la sorpresa de que el que són els rètols de les lletres vermelles i blanques d'I Amsterdam justament va ser objecte de molt debat i que l'any 2018 va ser desmuntada a iniciativa del Partit Esquerra als Verds per entendre que, a part de que provocava una excessiva atracció de turistes, no?, doncs era un tema de certa pol·lució doncs mediambiental fins i tot, no? I que no oblidem, era perillosa per la gent que s'enfilava les lletres, també. Llavors, aquesta es va convertir en un símbol itinerant, inclús per tot Holanda, però crec que hi ha un abans i un després, també, a partir de que un dels al·licients d'anar a Amsterdam era fer-se la foto amb aquest símbol.
Sí, no? Sí, sí. Abans parlaves de Montmeló, del Gran Premi de... Perquè, clar, aquí també, amb la marca Ciutat, va molt associat grans esdeveniments, sobretot culturals i esportius. Sí. La final de la Champions, la final de la Final Four, i Barcelona, sens dubte, són els Jocs Olímpics de Barcelona. És a dir, que un gran esdeveniment també dona molta força a una marca.
És que, de fet, les ciutats, de fet, aposten fort, inclús amb pressupostos importants, per acollir competicions esportives. És a dir, quan el senyor Gerard Piqué, amb la seva empresa Cosmos Tennis, crea un nou format de Copa Davis i la vincula d'entrada a Madrid, clar, per Madrid això és molt important, aquesta aposta. Quan hi ha una Final Four de bàsquet en qualsevol ciutat, o qualsevol país doncs, acull una Eurocopa de futbol, per exemple, això té un rèdit per aquests països o per aquestes ciutats prou important i prou interessant com perquè efectivament licitin per poder ser-ne seus, no? Per tant, és evident, qui diu això diu, òbviament, Sitges és equivalent al Festival de Cinema.
Totalment.
Però és que ho és Donosti o ho és Cannes, és a dir, o ho és Venècia, no? És a dir, o la Berlinale a Berlín, no? Per tant, és evident que vinculem ciutats a esdeveniments i que els esdeveniments ajuden doncs a donar nom a les ciutats, no?
Agrair-te un dia més, moltíssimes gràcies.
Encantadíssim, i torno quan em digueu.
Professor i coordinador del grau en publicitat a la Universitat de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Josep Maria Picola, merci.
Tenim un nom de facultat, que no és amb poques paraules, Sí o no? Perdoneu la broma.
Clar, perquè d'una manera és el grau en publicitat...
Correcte.
Va, ho diem bé, Relacions Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, Blanquerna.
I hem aconseguit un nou registre de marca, veieu? Fantàstic.
I Universitat
Ramon Llull. Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Que me la festegin, que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins que la pluja maina.
Per si em cal repòs, que la lluna hi vingui, i quan surti el sol, que el bon dia em digui, que el temps de l'estiu viu en una neta, i el blanc de cas ric del poixo amb abelles.
Lluint la cançó del pagès que cara,
amb la salamor de la marinada,
que es guaiti ciutat des de la fi.
finestra i es sentin els clams a guerra de festa. Per ser-hi ben prest, si arriba una gesta. Per ser-hi ben prest, si arriba una gesta.
Ràdio Estel. Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Necesito un descanso.
Mamá, no te preocupes. El Real Balneario Carlos III reabre sus puertas.
Ese es el que estaba en Trillo, junto al río Tajo.
He reservado ya para que vayáis, papá y tú, el fin de semana, al imponente hotel de 4 estrellas del Real Balneario Carlos III en Trillo.
Gracias, hijo mío. Qué ganas de disfrutar de sus termas. Y a tu padre le vendrá muy bien para su rehabilitación.
Llama y reserva. 949-033-489. Real Balneario Carlos III de Trillo. 949-033-489.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Millors moments.
Si us diem Flavia Álvarez Pedrosa, és possible que no sabeu de qui es tracta. Però si coneixeu algunes de les il·lustradores més rellevants del país o sou habituals al programa i us diem Flavita Banana, ja sabeu de qui es tracta.
Doncs mira, m'ha fet somriure, com gairebé sempre, la vinyeta de la Flavita Banana. La Flavita Banana, no em puc resistir, la il·lustradora té una capacitat increïble per fer riure i alhora fer-te pensar. Avui torna al país amb una màquina per viatjar en el temps. Sobre la tornada a l'escola, m'ha agradat molt la il·lustració de Flavita Banana, que sempre són boníssimes. Està al país, veiem una mestra amb mascareta que diu bueno, bueno, muchas caras nuevas veo yo este curso, eh? El millor de tot, el millor de tot, de tot, de tot, és saber que aquest dijous tindrem a la Flavita Banana a la nostra Cheslog. Ha arribat el dia.
Que bona,
vaia. Sí.
Clar, és
fan que... total.
Fan total.
No, és que estic nerviosa, que no passa mai. És que...
Flàvia, com ho solucionem, això?
És la part que encara no sé com solucionar-la cap a la gent, saps? O sigui, hi ha molta gent que em diu, estic nerviós, i jo penso, no ho estiguis, no? La típica resposta que no serveix per res.
És emoció.
Ja, però com que jo em veig a mi cada dia, doncs no em passa.
No t'heu passat.
Sí. Mal. Bé, la Flavita Banana, la Flàvia, és, entre moltes altres coses, l'humorista gràfica que citem totes les setmanes, sempre destaquem alguna de les vinyetes que publica El País, perquè ens encanta el seu relat amb el seu estil inconfusible, blanc i negre, combinant crítica i sentit de l'humor amb plantofades de realitat que ens tenen el cor robat.
Ens tenen el cor robat, de fet, la Olga, clar, jo et podia llegir-ho, però és que el de la Olga és... I cada dia, a veure, Flavita Banana al País, què ha passat, no? Tu vas estudiar art, disseny a l'Escola Massana de Barcelona, grau superior d'il·lustració, i per cert, ara mateix, va, si la voleu buscar ràpid, no, Olga, fàcilment, entreu a la seva pàgina web.
O a l'Instagram, jo crec.
Sí,
allà poden veure el que faig.
Exacte. A l'Instagram.
Sí, a la web és més... és botiga.
Bé, botiga també, també s'ha de
també
comprar.
Està bé que vagin, sí.
Flavitabanana.com. La Flavia és autora de Les coses del querer, Curvy, Archivos estelares, Archivos cósmicos, Archivos especiales i també altres llibres dels que és coautora. Col·labora amb mitjans com Orgullo i Satisfacció, Mongòlia o El País. Mira, no sé pas. Ja ho sabíem, això, eh? Sempre t'havia agradat dibuixar?
Sí, com a tothom, no?
Oh, no et pensis, no tothom, i no tothom en sap. I se li dona bé, i expressar, mm-hmm, no?, també, el
bueno,
missatge
però,
que tu
vull
vols.
Dir, de nens i nenes sempre dibuixem, o ens fan dibuixar a l'escola.
Però tu eres d'aquelles que a l'escola ja se t'anava
sí.
al llapis.
Jo vaig seguir. Vull dir, sí, i m'agradava, és curiós perquè m'agradava ficar molts detalls, que ara és tot el contrari, no?, però... Sí, si et deien, bueno, dibuixo una caseta dalt d'una muntanya amb xamaneia i tal, doncs jo ficava arbres, ficava un caminet, ficava testos al camí, coses així. Però no vaig pensar mai que seria la meva feina.
No, jo vaig estudiar, de fet, això que dèiem abans, el batxillerat científic, perquè a mi tot el que sigui com molt ciència, molt concret, molt específic, m'encanta, no? L'única resposta correcta. I, en el fons, potser sí que té una mica d'influència en la manera que ha acabat dibuixant, no? Que és com molt precisa, molt... Està oberta a poques interpretacions, jo crec. A vegades és guai quan fas un dibuix que la gent interpreta una cosa que no havies pensat en absolut.
I el feedback que t'arriba, no?, potser diferent, no?, a l'objectiu final de la il·lustració.
Sí, sí, però, bueno, depurar-la tant que acabi sent una mica, doncs, una fórmula, quasi.
I tu quan vas descobrir que volies explicar històries amb això, amb dibuixos tan senzills, tan precisos, i que, a més, ho feies bé?
Jo crec que quasi totes les expressions d'art plàstic m'agraden fer-les. M'agrada pintar amb pinzell, m'agrada fer collage, m'agrada fer mòbils, que últimament estic fent molts, no?, així per penjar el sostre. Foto no tant, però m'agrada. Però arriba un punt en què més que t'agradi t'anàs a donar quin camí és el que potser se't dona bé o la gent està necessitant ara mateix. I jo crec que en el meu cas va ser una barreja d'això, de fer-ho senzill, perquè a mi l'esforç mínim, sempre, i que hi havia un nínxo que no s'estava explotant massa, que era... A mi sempre m'havia agradat molt la vinyeta de diari. Admirava tots els homenots que sempre hi ha hagut als diaris d'Espanya i sempre pensava, no hi ha noies, no? Sí que n'hi ha, però no estaven publicades al diari. I no vaig pensar, estaré al diari. Vaig pensar... faré l'estil o funcionaré com ells, però parlaré de nosaltres i de tot, però amb dones.
Clar, ara estàs explicant, fa gairebé 10 anys, o sigui, des del 2013, no?, que vas centrar-te això, a fer vinyetes, no, Flàvia? Què t'agrada de les vinyetes per portar-hi tant de temps?
Que ja... clar, jo em costa molt ser constant. I per mi fer vinyetes no, després de tant de temps, no és tenir constància, perquè cada vinyeta és una feina, saps? Per exemple, si em dius que faci una novel·la gràfica, seria incapaç, jo crec. Tinc molt poca constància. O sigui, em distrec molt ràpid i així. Llavors, cada vinyeta és, o sigui, és poder expressar-me, però en un sol cop, no? Uh-huh. I no em canso. Bueno, hi ha setmanes que sí, que no vull fer-les, però...
I escoltes?
És la feina.
És que ara t'estic imaginant, tal qual, Olga. Estic imaginant la Flàvia allà creant, no?, aquestes il·lustracions. Escoltes música? Tens algun ritual a l'hora de dibuixar?
Fico la ràdio.
La ràdio, escolta.
Una altra ràdio, però...
Home, fins a avui.
No, m'agrada que xerri la gent de fons, sí.
Això ha estat fins avui, a partir d'avui ja.
No, i perquè... perquè els tinc, són ràdios que tinc com a favorits, a l'ordinador... Per no pensar, fico ràdios, saps? I a vegades vull més música i a vegades vull que xerrin. Igual que condueixo, m'agrada que algú xerri a la ràdio.
Que sigui, doncs, una xerrada de fons, més que aquesta música...
Sí. Notícies, no. Més, un específic d'ocells del Delta de l'Ebre, per exemple, m'encanta. O sigui, coses així, que vagin xerrant.
Nosaltres el que veiem al final és un dibuix... com tu deies, no? Senzill, amb una o dues frases o una mini conversa, com a molt, però em sembla que et passes molta més estona perquè allò que havia sent tan senzill, tan concret i tan efectiu, aquí al darrere hi ha molta feina de pensar.
Sí, però al final és un múscul, no? Que més com múscul, com uns departaments que et fas al cap, saps? De dir, bueno, doncs haig de ser una persona útil en el dia a dia, de fer coses d'humà, no? O sigui, saber pujar una vorera i coses així, mentre al cap tens que saber que demà has de fer una vinyeta. Llavors, no estàs pensant en això tota l'estona, però qualsevol input que vegis pel carrer o cosa que sentis, una conversa o una pel·li, una cançó o tal...
I vas apuntant? O te'n recordes?
Sí, si ve alguna idea bona, per exemple, tinc un grup de WhatsApp jo sola...
Això ho fa molta gent.
On doncs me vaig enviant coses. Jo crec que... ara avui ho pensava i dic, hosti, serà un greu perquè seria la típica llibreta que llavors un dia quan mors diuen, hosti, que guai trobar-se aquesta llibreta, no? Perquè ja... Però clar, en el meu grup on estic sola hi ha enllaços a dietes miraculoses de 10 dies. Un pis que he vist que potser m'agrada. La foto que no vull perdre de lloc i com que no sé on trobar-la en el meu àlbum, la fico allà. Una idea de vinyeta, una frase suelta que... vaig escriure mig dormida i que vés a saber per què vaig apuntar allò. I no, intento no borrar res, però sí.
Escolta, avui estem amb Flàvia Álvarez Pedrosa, més coneguda per Flavita Banana. Flavita Banana.
Ah, ja, el nom.
Bueno, una amiga em deia així, i quan vaig obrir el... Vaig obrir primer el compte de Facebook, de, saps, no el personal, sinó el de feina, i vaig dir, no puc ficar Flavia Álvarez Pedrosa, vull dir... A més, és compost, vull dir, i Flavia Álvarez Pedrosa, compost, només n'hi ha una, que sóc jo, a Espanya. Bueno, i crec que, no ho sé, bueno, pot ser. És que els Álvarez Pedrosa només som una família, llavors. I vaig dir, no, em sentia massa violentada de ficar el meu nom. És com si fiqués el teu DNI de nom d'artista. I vaig dir, bueno, doncs, com m'han dit algun cop, Flavita Banana. I me l'arrepenteixo cada dia.
Per què? Sí? Per què, Flavi?
Perquè no,
tinc
la, perquè no ho veig una
com
connexió...
Com una connexió directa.
Clar, no? Flavita Banana és exòtic, divertit, tropical i tal, i la meva feina és tot el contrari.
Per compensar.
No, clar, exacte, és una genialitat, vull dir, és com una contradicció,
això em va dir fa poc algú, em va dir, bueno, pues, penses una cosa i en trobes una altra, no?
Exacte. Però,
bueno, què hi farem?
Clar, tu has dit alguna vegada que si no estàs incòmoda, no crees. Com
sí,
arribes?
Sí, però arribem a un extrem, eh? Ojo. No.
Però com arribes tu a aquest cert punt d'incomoditat?
Per exemple, jo crec que la gana ajuda molt. Jo normalment la vinyeta... Mira, avui l'he fet perquè havia de venir aquí, l'he fet abans de venir, la de demà. I no, ara no, en aquell moment no tenia gana. Però si no, acostumo a fer-la al migdia, com cap a les 2, 2 i mitja, 3, i de premi dino. Saps? O sigui, la faig amb gana. I si surt malament, no dino, no? No, l'haig de fer sí o sí, aquí no hi ha opció. Però sí, m'intento, i crec que deu ser una cosa molt genètica humana, no? Que quan tens fred, son, gana, el cap funciona més, funciona millor.
Yeah. Abans deia la Mercè, tu com treballes? Ens imaginem que treballes sola. És una feina tan solitària com sembla?
Bueno, fins que pugui entrar gent al cap, al meu cap, serà sola. Vull dir, no... No, jo tinc un estudi, bueno, vam llogar un local al Gòtic amb el meu amic, el Sergi Moreso, que també és vinyetista, i això a vegades ajuda molt. Està asseguda, a més és una taula d'aquestes que l'altra està al davant, i si hi ha cert bloqueig o així, sí que xerrem i la cosa va molt més ràpid, va bé. Però... Sí, és sol. I jo estic contenta per mi d'haver arribat a un punt en què el barem de dir serà bona o no serà bona, només ets tu en el moment d'enviar-la. No?
Llavors no fas proves allò d'ensenyar-li a algú? Quan la dones per bona?
Jo només ho faig un cop. Clar, els esbossos els faig al cap, ja sé que serà raro, però ja m'imagino molt bé com la vull situar i tal, i com serà la frase, i llavors la faig en paper un cop.
Flàvia, què ens ensenyes? Ah,
Futurama, el que estem sentint és la careta de Futurama, que sabíem que li agradava.
És que, ui, porto tatuat aquí.
Porto tatuat un personatge que es diu Princess Flàvia.
He vist també que moltes vegades el tatuador és el mateix, no?
Hi ha diversos seus. Sí, hi ha diversos seus perquè és molt amic meu i perquè ho fa molt bé. De fet, és l'únic que ha fet un tatuatge d'un dibuix meu sobre mi i sobre un amic. O sigui, el mateix dia, dos tatuatges iguals de dibuixos meus, i han quedat idèntics tots dos, i mal fets, que això vol dir ben fets, saps? O sigui, que es nota el traç. Una mica brut.
Uh-huh. Flàvia, clar, és increïble que els teus personatges poden dur ulleres, però no els hi veiem als ulls. Sí. I tot i així ens imaginem com estan mirant, en aquell moment, més la Olga Vallejo. Vas saber des del principi que no tindrien aquests ulls visibles? O...
Jo crec que no me'n vaig adonar. No me'n vaig adonar que no els hi posava. Jo, per mi, sempre he valorat molt la feina de qui sap fer expressions corporals. És a dir, que una certa col·locació del coll, de les espatlles, de la inclinació del cap i tal, pots demostrar que una persona té por, està interessada, tal, i si ho fas prou bé et pots estalviar els ulls i les celles. I les ulleres no indiquen expressió, normalment indiquen pues, un tècnic o un oficinista, saps? O sigui, fico ulleres quan és un...
Les iaies
més grans, les ulleres són més grans, llavors quan són més petites és algú, un tècnic o tècnica.
Nosaltres, bé, la veritat és que cada dia, quan llegim l'actualitat, és una mica depriment. Però quan arriba el moment aquell de la vinyeta, ens animes, no? Mm. Ens ajudes a...
Bueno, és que jo crec que és la gràcia de la vinyeta al diari, no? Mm. O sigui, llegir coses que et posen trist. I per això jo sempre he abogat molt i faig molta campanya que els diaris s'obrin i hi hagi més vinyeta. A tu què et fa riure? O amb què t'animes? Allò quan dius, ara m'animo.
Els memes.
Els memes són
el font de vida, això, eh?
Sí, sí, jo crec que jo sóc molt, molt de la comèdia en tots els sentits, és a dir, inclús he arribat m'ha costat, però he trobat molta literatura d'humor i vídeos d'humor i tot, i monòlegs i coses així, però els memes m'han salvat la vida.
Flàvia, estàs preparada o no?
Jo?
No,
sempre.
Encara.
I was born ready.
Mira, Flàvia, ens agraden les dones protagonistes de les teves vinyetes.
Molt
això
bé.
Ja ho saps. Són optimistes, valentes, amb ganes de viure, també tenen contradiccions, no? I potser no saben el que volen, però tenen clar el que no volen. Volem centrar-nos en una d'elles.
Volem proposar-te un petit joc,
vale,
inspirant-nos en una de les teves vinyetes, on veiem una senyora a la platja, una platja idíl·lica, tombada en una hamaca, amb un llibre, l'ha deixat allà al terra, un còctel, una posta de sol increïble, un dofí que li passa pel davant, i ella que es pregunta, ¿es mejor que todo esté bien o que yo esté bien? Doncs ara imagina't que has de ser tu qui va a aquesta illa, amb el mínim d'equipatge, l'objectiu és que tu estiguis el millor possible. T'oferim dues opcions i t'has de quedar amb la que més t'agrada.
Vale.
Tens la possibilitat de dur-te un llibre. Opció 1, Mujeres y poder, de la historiadora Mary Beard. Opció 2, Billy Summers, de Stephen King.
El vaig acabar ahir. Vaig acabar ahir el Billy Summers. Llavors, no sé si me'n vaig demà a la platja. Si em dius d'aquí un parell d'anys...
El pots tornar a repetir.
Si és d'aquí un parell d'anys, me'n porto Billy Summers.
O qualsevol altre de l'Stephen King,
sí.
Per què t'agrada tant?
Hosti, l'heu llegit, no? Algú, no?
Stephen King, sí. Bueno, clar, aquest concret,
no.
Però sí.
Home, no,
sí.
No, en general.
En general, sí.
Stephen
però què és el que...
A mi què m'agrada? Pues jo crec que té un Ferrer Fons d'humor,
sí.
Que qui el llegeix molt ho sap veure.
Sap arribar-hi, no?
Sí. A part, quan sents entrevistes seves o conferències i tal, és un paio amb molt d'humor, molt proper, molt guai, molt crític amb la societat americana, la societat de consum. La por... El gènere de por, uh-huh, és un gènere que havia, segueix estant bastant mal vist, no? Com literatura barata i tal. De fet, ell ho diu. Diu, és, uh-huh, tal. O sigui, el dia que donin un Nobel a Stephen King seria ja la bomba, un dels homes que més ha fet llegir a la gent, al món. I, no sé, mare, em cau bé, em cau molt bé. I és fàcil de llegir, et fiques molt a dins, no sé.
Doncs tenim el llibre. Sí. Anem a veure què fas per alimentar-te. Tenim dues opcions. Opció 1, pizza. Amb tàperes? Opció 2, fabada asturiana.
Fabada!
Seria un bon premi, després de la feina?
Sí, m'encanta la fabada. Sí.
Hem fet una primera combinació una mica diabòlica.
La pizza m'encanta, però les tàperes és l'única cosa que no menjo.
Ja hem fet la tria.
Uf, ja veus que a vegades n'hi ha de gegants?
Sí.
Aquestes
a vegades... L'opció número 3 és la hidratació, imprescindible.
Ah, val.
Opció número 1, gerra de cervesa ben freda. Opció número 2, James Grant, millor bartender del món 2021, que està elaborant per tu qualsevol còctel, el que vulguis.
O sigui, un home? Doncs
sí.
L'home.
Doncs James Grant.
Ens agrada una illa deserta? Em fotis?
Clar, si
et pot posar una cervesa, aquest home?
Oh, i tant, Pots fer tot el que tu vulguis.
Anem a crear una nova civilització alcohòlica.
Meravellós. Bé, estàs aquesta illa és una illa deserta. La protagonista de la vinyeta d'un biquini llis. Aquí tens múltiples opcions. Biquini, triquini, banyador o platja nudista?
O més deserta, doncs nudista.
Nudista. I ja per acabar, li posarem una mica de música. No parlaran de fons, però perquè si t'animes a dibuixar, només podràs triar una canció. Una cançó. Opció número 1. Wait a minute, this love started out so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Això és Smoking Out the Window, amb Bruno Mars, Anderson .Paak i Silk Sonic, i l'opció número 2 és aquesta.
Ho coneixeu bé.
Em sembla que l'havies escoltat alguna vegada, Take Me and Yours, de Mary Clark.
Sí. Pues mira, la primera, perquè no l'havia sentit mai, i aquesta la tinc escoltadíssima, vamos, podria acabar interpretant-la jo, si passo 30 anys a la illa.
I això dura 6 minuts, és llarguíssima.
És fantàstic.
Escolta, Flàvia, clar, hem començat dient... Gràcies per participar,
Bueno, ja, home, no, ja ho tenim tot, eh? Home, s'aporta a l'Stephen King,
sí, sí,
a la fava d'estudiant...
Amb pilotes, amb un home, el llegint Stephen King i escoltant el Mundo Mars.
Hem començat dient algun dels teus llibres,
sí,
aquest darrer Arxivos Especiales del 2020. Saps quan trauràs ja nou llibre o no?
Pues mira, ho he xerrat amb l'editor, que és el Manuel Bartual, que també és un còmic i dibuixa i tot. I ara està una mica enfeinat, però jo ja tinc prou material per fer un altre àlbum.
I escolta, et fan encàrrecs personals? T'arriben encàrrecs personals de dir, mira, és que, Flàvia, vull que em dibuixis això.
Un original,
sí,
fer un dibuix.
Sí, 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 per gent així privada,
sí,
saps?
Sí, però acostumo a dir que no, perquè el preu és molt alt... O sigui, ja dic que no des del principi, perquè ja veient la situació en la que et demanen que ho facis, que sigui un aniversari, una boda, un regal de boda i tal, sé que se'n va el preu, i a part perquè la gent es posa molt capritxosa, saps?
Sí.
Ja que els estàs fent un dibuix, el volen exactament com volen, i a mi que em diguin el que haig de fer no m'agrada més.
Flàvia Álvarez Pedrosa, més coneguda com Flavita Banana. Tot un plaer.
Merci, igualment.
Haver-te conegut en persona, Olga?
Encantada. Ja estàs menys nerviosa?
No, no, ja, res. Segueixo emocionada, però nerviosa zero.
Bueno, tens el llibre aquí, jo te'l signo.
Fantàstic.
Tant. Heu portat el rotulador per si de cas.
Perfecte.
Oh, perquè amb bolis normals i tot no signo. Ha de ser el meu.
Olga Vallejo i un petit... Ara ja li estic fent una petició particular.
No, a les dedicacions, sí.
Amb un dibuixet, no?
Sí, sí, sí.
Flàvia, moltes gràcies, de debò,
A vosaltres.
Gràcies.
Així acabem l'edició especial del Matí a Ràdio Estel d'avui dimecres. Gràcies per estar a l'altra banda. Demà més, a partir de les 8.